El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i aquest cap de setmana, que només tenim avui diumenge programa, perquè ahir, ja ho sabeu, doncs era festiu, volem celebrar la castanyada amb tots vosaltres i parlar, com no podia ser d'una altra manera, dels panellets, de la tradició que any rere any es manté allà i que aquest any doncs preveu també, i ja ho estan comprovant, unes molt bones vendes. En parlem d'això i comencem el programa, com no podia ser d'una altra manera, parlant dels panellets de la castanyada i celebrant Halloween. El Gremi de Pastisseria de Barcelona està tenint aquest any una bona campanya de panellets gràcies a l'encaix de la tradició de la castanyada, que durant ja fa molts anys sap sobreviure a la irrupció de Halloween. Enguany, les comandes surten entre un 3 i un 6% més cares als clients per l'augment del preu del pinyó i de l'ametlla, així com també dels costos de producció, però tot i això és una bona campanya la d'aquest any dels panellets. Es preveu una bona venda a tots aquests dies, no? Perquè també des de fa un temps tant dim, no?, allargar aquestes tradicions. Així que sobre el tema, perquè ens faci una mica de revisió general de com està anant tot plegat, en parlem amb el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, en Miquel Zaguirre. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de tradicions, en aquest cas de la castanyada, de Halloween, que ja no només se celebra un o dos dies en concret, no?, sinó que ja s'allarga durant uns quants dies, i en aquest cas la campanya està anant força bé, oi?
Molt bé, la veritat que molt bé, no? El fet que estem al cap de setmana i que tenim també una altra cosa que ens va molt a favor nostre, i és el creixement que està tenint també les celebracions de Tots Sants amb Halloween, no? Realment hem detectat que celebrar Halloween fa que moltes generacions noves incloguin els panellets en aquesta celebració, en aquesta festivitat.
Els panellets són un dels protagonistes, no, d'aquesta festivitat, d'aquesta tradició, i com deies, es mantenen allà i les vendes són bones, no?
Sí, la veritat que sí, que la previsió ja veiem que havien de ser bones, i com he comentat, el tema de Halloween i el tema de cap de setmana ha ajudat, no?, que sigui així.
Quins són els més venuts? Els de pinyons continuen estant en el pòdium?
Sí, sense dubte, els tradicionals de pinyons són els que més es venen. De fet, representen pràcticament el 50% respecte a la resta de varietats. Tot i que cada cop, no?, guanya més adepte del coco, ametlla, festucs i sobretot els de xocolata, que han tingut una crescuda molt gran, la veritat.
També, no? També hi ha creacions noves, no? Es va innovant any rere any, ja sigui amb panellets en formes de fantasma, de carbassa. Per tant, aquestes innovacions també se sumen, imagino, al volum de vendes i fa que cada cop doncs la cosa avanci a bon peu, oi?
Sí, tenim els tradicionals, com dic, de pinyons, ametlla, coco, xocolata, però aquests amb motius de Halloween també estan tenint molta sortida. Els pastissers, segons el pastisser, doncs al millor fan fantasmes, unes carabasses, alguns motius relacionats amb Halloween, i sobretot els més petits, això els encanta.
I tant. És cert que enguany tenim un encariment entre un 3 i un 6% del producte?
Sí, aquest any, jo no vull ser alarmista ni molt menys, però sí que és vital que hem tingut una pujada de la matèria prima, i aquest any tant l'ametlla com el pinyó sí que han sofert un increment de preu. També han pujat de forma sostinguda els costos de producció dels sobradors artesans, no? I tot plegat sí que fa que estem parlant entre un 3 i un 6% de respecte a l'any anterior.
De quins preus parlem, així en general? Quin seria la forquilla de preus en la que es trobarien aquest any els panellets?
Bueno, jo crec que per una família de 4 persones, per exemple, que es portin 12 o 15 panellets, estan al voltant dels 25 euros. És una xifra així, que un volum que pot ser raonable en quant a quantitat, no? Pensem també que és una diada que i els panellets, diguem, que no en menges molts de panellets, sinó que són 3-4 panellets el que pots menjar, no?, pràcticament. Llavors estaríem en una forquilla d'aquí d'entre 6-7 euros dels 100 grams.
Perfecte. Per tant, una bona campanya per gaudir en família, amb amics, amb qui vulguis, realment, no? I que fan, doncs, que sigui unes dates especials pel menjar, per la tradició i per mantenir, doncs, aquest esperit de Halloween i de la castanyada en viu. Miquel Zaguirre, president del Gremi, t'agraïm que hagis estat amb nosaltres per fer aquesta revisió general, no?, de com va enguany la campanya de venda dels panellets. I provarem, doncs, tot això que ens has dit, aquestes novetats, no?, i també ens mantindrem allà amb la tradició dels de sempre, no?, dels de cada any. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I avui volem parlar també dels enterraments a Catalunya, de les noves demandes i dels preus actuals, ja que el cost mitjà és de 3.700 euros si un de cada tres són pagats per la pòlissa assegurada contractada. Però hi ha noves demandes actualment? Escolteu bé, perquè des dels anys de la pandèmia les empreses de serveis funeraris de Catalunya han detectat un interès més gran per la retransmissió en directe i l'enregistrament digital dels funerals i les cerimònies de comiat. Així ho ha anunciat l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, Esfuncat, que plega la pràctica totalitat de les funeràries catalanes entre públiques, privades i mixtes. Un nou format que se suma també a un canvi de tendència general de la societat a l'hora de contractar els serveis, començant pel fet de que més de la meitat de les famílies opta per la incineració dels difunts. De tot plegat, volem parlar avui amb en Josep Maria Mons, que és el president d'Esfuncat. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquests canvis, no?, d'aquestes tendències actuals. És cert que hi ha un increment de les peticions d'incineració en els últims anys a Catalunya i que és ja això la forma, podem dir, majoritària d'enterrar els nostres éssers estimats?
Sí, aviam, el destí final actualment ja dels difunts a Catalunya ja supera el 50% d'incineracions. S'està evidenciant una pujada d'aquest servei, tot i que des de l'any 2022 veiem que l'increment és d'1,2 punts. Per tant, l'increment cada cop va siguent menor, tot i que cada vegada que fem algun estudi veiem que va pujant la tendència d'incineració envers l'enterrament tradicional.
I de mitjana, parlàvem d'aquests 3.700 euros. És aquest el cost d'un enterrament a Catalunya?
Aviam, segons un estudi que es va publicar el juny del 2020 per la Diputació de Barcelona, analitzant els serveis a la província de Barcelona, que potser es podria extrapolar a la resta de Catalunya, un servei estàndard amb impostos destí final, amb un enterrament estava a 3.800 euros i amb una incineració a 4.300. Això és un servei estàndard i un servei mig, la qual cosa vol dir que hi ha famílies que potser ens demanden serveis per un valor superior a aquesta mitjana i que hi ha famílies que els serveis els hi pugen menys que aquests imports.
Per tant, del tant per cent del cost total, quan va impostos i no sé si hi ha una petició de baixar-los, no? Quin és el percentatge que va a una part i a l'altra?
Aviam, actualment aquí a Espanya els serveis funeraris estan amb un 21% d'IVA. Això és una de les ràtios més altes que hi ha en Europa, on hi ha molts països que en els serveis funeraris estan exempts d'IVA, n'hi ha que se'ls aplica un IVA reduït i n'hi ha que se'ls aplica l'IVA general, però amb imports inferiors a l'espanyol, que estem a un 21%. Llavors, dintre de tota la factura que, repeteixo, amb el 21% d'IVA, també hem de tenir en compte, doncs, les taxes, a vegades les taxes municipals, i al final, amb una factura, el 16% del que ens paguen les famílies són impostos.
I la majoria, un de cada tres, són pagats per pòlisses d'assegurança, no?
Sí, aquí a Espanya dos terços, i a Catalunya també dos terços dels serveis funeraris, com ha dit vostè, són pagats per companyies d'assegurances. La qual cosa doncs, vol dir que d'aquests imports que li he dit abans, un terç és el que ens han de pagar les famílies.
Ho veu un bon model?
Aviam, és un model que està molt estès a tot Espanya i que fins i tot és un model que la resta d'Europa o la resta del món no existeix, perquè més que una assegurança és un esdeveniment cert, però és una cosa molt arrelada a la societat espanyola i veiem que continua siguent així. Fins i tot les noves famílies van també contractant pòlisses que amb assegurances, potser també juntament amb la pòlissa de la llar o el vehicle, tot també doncs, se'ls inclou doncs, aquesta prestació, i estem veient que fins i tot pot ser que augmenten el nombre de persones que prestem el servei sufragat per una companyia d'assegurances.
Crida l'atenció, no?, el fet de que des de la pandèmia hi hagi més peticions de cerimònies en línia o enregistrades. Sorprèn, no?, i també doncs, fa una mica de cosa, no?, m'atreviria a dir, però com és això? Com ho veieu també vosaltres des d'Esfuncat?
Aviam, per la pandèmia, malauradament, vam haver de restringir per llei l'accés als oratoris de famílies. Ja tots recordem que doncs, no podien haver-hi un gran nombre de persones amb esdeveniments, per tant, això comportava que familiars i amics no poguessin presenciar la cerimònia. Llavors, les empreses funeràries vam adaptar els nostres sanatoris i instal·lacions per poder emetre la cerimònia en streaming i les famílies enviant per internet doncs, poguessin presenciar la cerimònia i fins i tot intervenir-hi doncs, mitjançant els dispositius i pantalles doncs, que poguessin fins i tot des d'un altre punt o en la mateixa ciutat, un altre punt, poder intervenir en la cerimònia. Llavors vam veure que això, un cop la pandèmia doncs, ja va deixar d'aplicar aquestes restriccions i va deixar d'haver-hi la pandèmia, que vam veure que moltes famílies veien la necessitat de que ens deien que tenien familiars a fora, llavors també els continuem oferint doncs, aquesta possibilitat, i ara hi ha moltes famílies, doncs ja com que el món és molt global i les famílies estan molt disperses per tot el món, que no tenen temps de vindre aquí per estar presencialment a la cerimònia, que també ens demanen doncs, aquest servei. I fins i tot molts ens demanen cada vegada més de poder tenir enregistrada la cerimònia com un record audiovisual del moment de la cerimònia d'homenatge al difunt.
Al final, adaptacions, no?, amb els temps que teníem, no?, de pandèmia, i que ara doncs, ja es mantenen, no?, i que continuen fent-se d'aquesta manera. Com veu el sector actual? Veu que necessitaria alguna millora, que s'ha de canviar alguna cosa?
A veure, nosaltres constantment estem mirant o intentant interpretar el que la societat ens està demanant. Vull dir, fa molts anys els sanatoris no existien. Es parla de fa 40 anys era molt comú ciutats i poblacions sense sanatoris. Actualment és quasi ciutats de més de 10.000, 10, 15, 20.000 persones que no disposin d'aquest servei. Les incineracions, doncs, fa molts anys no hi havia fons a Catalunya. El primer que va haver-hi va ser Barcelona i ara actualment hi ha 48 fons a Catalunya, la qual cosa vol dir que des del sector ens anem adaptant a el que anem veient que ens demanen les persones i la societat a qui prestem el servei. Mm-hmm. Per tant, nosaltres creiem que si realment som capaços de mantenir aquesta atenció i anar cobrint les necessitats que veiem que la societat ens demanda, creiem que és aquest el camí que hem d'anar seguint.
Doncs Josep Maria Mons, president d'Esfuncat, l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns, per parlar amb nosaltres d'aquestes noves tendències i que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Un de cada quatre nois adolescents accedeix a continguts pornogràfics diàriament, mentre que només el 4,8% de les noies presenta aquest patró de consum, segons una revisió sistemàtica duta a terme per el Mario Ramírez, que és graduat del Màster Universitari de Treball Social Sanitari de la Universitat Oberta de Catalunya, és l'autor d'aquest estudi, i la recerca revela dades alarmants sobre l'accés precoç a la pornografia entre els menors. Segons l'anàlisi de 40 articles científics publicats entre 2015 i 2024, al voltant d'un 20% dels adolescents reconeix haver consumit pornografia abans de fer els 10 anys i hi ha casos documentats fins i tot de menors que s'inicien als 8 anys. En parlem sobre el tema amb ell, amb el Mario Ramírez. Mario, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Has hecho este análisis, ¿no? Un estudio donde se demuestra que el 20% de los adolescentes consume pornografía antes de los 10 años. ¿En qué momento decidiste que era importante documentar esto y poner cifras? Porque parece ser que cada vez se avanza más la edad, ¿no?
Pues mira, surgió un 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que un joven de 17 años era detenido porque asesinó a su novia, bueno, a su expareja de 15. Entonces, ese día, no sé por qué, en la cabeza me hizo un clic y me pregunté si la pornografía podía ser uno de esos factores que también influía en esto. Y comencé a leer, comencé a investigar, comencé a buscar artículos y los datos, pues, como tú has dicho ahora mismo, pues son alarmantes, muy alarmantes.
Así es. ¿Qué es lo que has podido ver durante este tiempo largo de estudio, ¿no? Entre 2015 y 2024? ¿Cómo has podido estudiar estas cifras y acabar teniendo estos resultados?
Pues ha sido mucha lectura, bueno, mucha búsqueda primero. Ha sido una búsqueda a nivel internacional, porque los estudios, hay muchos que son de la parte de América, hay otros que son europeos y otros que son de aquí de España. Y bueno, me planteé una serie de objetivos con los que trabajar. Lo primero era, bueno, actitudes sexistas, si tenía que ver algo que ver con las actitudes sexistas. Después, qué relación tenía con la violencia de género. Y son datos que se ven en un papel, se ven muy fácilmente, pero la realidad detrás de ellos es impactante, es muy impactante.
Así es. La media global se sitúa en los 12 años, pero tú incides en eso, ¿no?, de que un 20% es incluso antes de los 10 años.
Exacto. Incluso hay algunos estudios que he leído que algunos chicos con 8 años ya han tenido un contacto. No se especifica si ha sido un contacto de manera casual o tal, pero sí, que hay niños que con 8 años ya han visto imágenes o vídeos que no deberían ver con esa edad.
Exacto. ¿Cuál crees que es aquí el problema? ¿Qué es lo que falla?
Pues para mí lo que falla es un poco la educación sexual, bueno, la educación afectivo-sexual. Creo que hay muchas familias que no están preparadas. Bueno, en muchas familias el sexo siempre ha sido un tabú. Y hablar y explicar esto a los hijos, hay muchos padres que no tienen las herramientas adecuadas para hacerlo. No solamente hablar de sexo, de prevención o de enfermedades infecciosas, sino de lo que es el consentimiento, de lo que es la verdad.
Sí.
Lo que es el sexo, de verdad.
Sí, el trabajo que hiciste, ¿no?, fue un trabajo final de máster y lo titulaste El rostro oculto de la violencia, revisión sistemática sobre los retos del trabajo social sanitario frente al consumo de pornografía en adolescentes. Detrás de esto se esconde, como decías, ¿no? Y desde luego dices que ha sido como el empuje, ¿no?, que necesitabas para hacer un trabajo de este tipo. La violencia, ¿no? Porque al final estos menores están viendo algo que no saben ni lo que es y lo asocian a otro tipo de cosa, ¿no?
Claro, a esa edad los chicos, bueno, chicos y chicas, no tienen las herramientas críticas suficientes como para entender lo que están viendo. Entonces, lo que se está generando es que aprenden lo que es el deseo, lo que es el consentimiento, de una manera totalmente contraria a lo que es en la realidad. Si el contenido que se ve es escenas de cosificación de la mujer, de violencia, pues al final todo lo que aprenden es eso, y después lo peor es que lo aplican.
Sí que es cierto que hay diferencias, ¿no? Ahora decías chicos y chicas, hay diferencias entre chicos y chicas a la hora de consumir pornografía, y también en las edades, ¿no? En este caso sí que es cierto, ¿no?, que decías que en los chicos es un 20%, pero en las niñas es un 4,8%, ¿no?
Uh-huh. Sí es verdad que el consumo que hacen los chicos es más regular. Hay datos que demuestran que incluso hay muchos de ellos que creen que consumen demasiada pornografía a la semana. Mientras que, por otro lado, las chicas lo hacen y muchas veces es bajo presión de tan jóvenes, no, pero siendo un poco mayores, por la depresión de la pareja, presión del grupo de amigas.
En este caso, el contexto, ¿no?, podemos decir, es distinto, el motivo también que los lleva a ello es distinto. Pero hablamos de una problemática social, ¿no?, realmente, porque esto ha ido incrementando, ¿no?, en los años. Hay un acceso precoz entre los menores, ¿no?, a este tipo de contenido, y es algo que preocupa a los expertos, ¿no? Tú lo has estudiado, imagino que también te has rodeado de expertos o de médicos o psicólogos que incluso deben advertir de lo preocupante que es esto, y además con el acceso a Internet tan fácil que hay hoy en día y todo lo que se esconde detrás, ¿no?
Claro, sobre todo la facilidad que tienen los chicos. Lo primero, para tener un dispositivo inteligente en sus manos, que ahora mismo son capaces de controlarlo mucho mejor que nosotros, y mira que nosotros somos jóvenes, pero claro, todo ese acceso, y si no hay un tipo de control, pues lo que produce es eso.
Pues Mario Ramírez, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Enhorabuena también por haber escrito y haber documentado, ¿no?, a lo largo de estos años estas cifras, estos datos, y te agradecemos que hayas querido compartirlo también con nosotros y dar un poco de conciencia sobre este tema también para las familias, ¿no?, y los que están a cargo de estos menores. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por la difusión y gracias por difundir este mensaje.
I de seguida parlarem també de que aquesta setmana ha fet un any de la Dana de València, d'aquell fatídic 29 d'octubre de 2024, on van morir 229 persones. Avui parlarem de la vessant psicològica d'un fet com aquest aquí al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Alfredo Landa, rodeado de los más grandes de la comedia española.
¡Se es nuestra!
Colaboro, pero hasta donde haga falta.
Ahí donde le ve, con esa cara, nos ha resultado un segundo.
Los subdesarrollados.
Estamos en el subdesarrollo técnico. O nos sacrificamos o nos salimos de pozo.
Y Cateto a Babor.
¡Eh, tú! ¡Vete la boina!
¡Ah, usted también la ha visto!
El domingo a las 3:45 de la tarde.
¡Yo entro ahora mismo! ¡Entras y yo te mato!
¡Viva el cine español! En 13.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquesta setmana ha fet un any de la Dana, d'aquell fatídic 29 d'octubre de 2024, on van morir 229 persones, i avui volem parlar dels efectes psicològics que un any després ha deixat. El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana Alerta Caradana pot provocar un increment exponencial dels suïcidis entre els joves i adults. Un any després, aquesta és una de les principals preocupacions dels professionals, que insisteixen en la importància de mantenir la contenció i l'acompanyament psicològic per evitar que el malestar emocional es transformi en patologies greus a mig o llarg termini. A més, també els preocupa el desbordament dels professionals i els treballadors públics, ja que l'evidència científica diu que després de catàstrofes, l'estrès posttraumàtic se situa entre el 30% i el 60%. Una situació complicadíssima, ja ho sabeu tots. Del tema en parlem avui amb l'Àngel Martínez, que és psicòleg del Pla de Recuperació Psicològica del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. Àngel, molt bon dia.
Bon dia, Marc.
Clar, un any després, tots aquests efectes es poden veure, no? I es poden comprovar amb estudis, no?, que s'han anat fent durant tot aquest temps, i el que veieu, doncs, és un risc, no?, i una perillositat clara, oi?
Sí, hi ha un risc important. Cal tenir en compte que ens enfrontem a la major catàstrofe de salut mental que s'han produït en les darreres dècades. Per tant, els nivells d'indefensió i els nivells no només d'angoixa i d'estrès posttraumàtic, que també, sinó tot allò que porta a la percepció de falta de sentit de la vida, després de tant de temps en el que se produeix un desgast acumulat, això porta a que n'hi hagi bàsicament un major risc de suïcidi que no podem valorar encara proporcionalment, però probablement puga multiplicar les tasses de suïcidi per 2 o per 3
sí,
respecte als que tenim habituats.
Com deies, una catàstrofe, no?, de la que ha fet un any, aquests dies hem estat veient, no?, aquests actes de record a les víctimes, amb els familiars, una càrrega psicològica enorme, no?, que a part dels desastres naturals, no?, que encara tampoc s'han acabat de recuperar, que no està ni molt menys com estava abans de que passés tot, en un any ja després, doncs la càrrega psicològica, no?, de encara no saber els motius, lo malament, no?, que es va fer les coses, això, tant a familiars com no familiars, també, està afectant i pesa molt, no?
Sí, això dificulta molt l'elaboració del dol. Dificulta l'elaboració de la pèrdua. No només han perdut persones, no només hi ha hagut morts, hi ha hagut pèrdues materials molt importants, de les castes, de les formes de vida anteriors a la dona, de molta gent que s'ha vist precipitada a prendre decisions. Per exemple, una persona de 60 anys que té que decidir sobre si reconstruir el seu negoci o ja esperar la jubilació, no? I això és una cosa que no tenia prevista, no?
Uh-huh.
Aleshores, això és un dol, és una pèrdua. És una pèrdua de formes de vida, és una pèrdua de persones, és una pèrdua d'objectes materials, és una pèrdua de formes de relacionar-se amb els altres. I aquesta pèrdua se veu dificultada, l'elaboració d'aquesta pèrdua, allò que anomenem el dol, que és una qüestió a la que estem preparats, les persones estem preparades per a la pèrdua, però en aquests casos el no saber o el donar-se compte de que ningú assumís responsabilitats, de que no s'aclareixen el com i el qui ha fet què, això dificulta el dol i està impedint que la gent avance en el procés d'elaboració, de digestió, del païment del procés.
Exacte. Exacte, Àngel. Parlem també d'aquests professionals, no?, d'aquests treballadors públics que es van trobar també aquell fatídic dia, no?, amb una sèrie de situacions a les que havien de fer front i per la qual cap persona, doncs, està preparada per poder-ho afrontar, però no quedava una altra, no? Igual que també els ciutadans de peu, no?, que es van llançar a ajudar uns als altres i van fer tot, doncs, el que vam acabar veient. Aquestes persones com poden tractar-se? Què és el que poden fer per tal de portar al llarg dels anys, no?, conforme passin els anys, un fet com aquest?
No sols les persones que aquell dia estaven treballant i se trobaren en la situació de la dona, sinó també és que no estaven en aquell dia, però han tingut que estar atenent a les persones que estan en una situació especial. Els ciutadans no estan en una situació normal com abans de la dona. Tenen una situació d'angoixa permanent, tenen una situació d'estrès crònic, de situació postraumàtica i un estrès que se cronifica. Entonces, i les persones, moltes vegades, i els treballadors públics, són també afectats directament. Molts vivien allí, en la zona de la dana.
Sí.
I altres que no ho vivien, també tenen que estar atenent a gent que té una especial dificultat. Per què? Pues perquè no se relacionen de la mateixa manera amb les institucions. Perquè gent que no era vulnerable, ara ho és. I això li passa factura als treballadors. De fet, en el Col·legi de Psicologia, tan lluny com la setmana passada, teníem un taller per a identificar els signes del burnout, del síndrome de cremar-se per el treball, no?
Sí.
I acompanya aquests processos en els treballadors públics i que és imprescindible que ells sàpien reconèixer, sàpien explicar-se a si mateixa per què això passa i sàpiguen saber què fer, saber recuperar el seu tono corporal i la seva relació amb situacions especialment complexes i on les persones no se van a comportar de la mateixa manera que es comportaven abans.
Mm. Clar, sí, és una, al final és una situació complicadíssima, no?, que aquest tractament doncs ha d'ajudar, no?, però partim d'una base de que és un fet que mai s'ha viscut una cosa així, no?, amb tanta magnitud, i al final doncs tots ens trobem una mica coixos, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sentia aquests dies una dona, no?, que doncs va patir en primera persona, de fet, no?, aquesta dona, i que al final es va poder salvar, i que deia que tenia un estrès d'aquests, no?, posttraumàtics que es diuen, i que fins i tot els dies de pluja, no?, li feia por sortir al carrer i fins i tot també el fet de sentir l'aigua de la dutxa caient. Per tant, això, clar, ho veus i dius, com es pot solucionar? Com pots fer que aquella persona, no?, amb el que ha viscut, doncs acabi refent la seva vida i doncs que això se li millori en part? Molt difícil, no?
Sí, això és una de les característiques, de les manifestacions de l'estrès posttraumàtic, els flashbacks, l'alerta permanent, la hipervigilància, l'ansietat, la por irracional, perquè, clar, tinguem en compte que normalment la forma que tenim de processar la informació cognitiva, allò que podem entendre racionalment, és normalment ràpida. Sabem, això passa i no té per què tornar a passar. Distinguim clarament entre el que és possible i el que és probable. Però quan es tracta de qüestions emocionals, on hi ha un xoc tan fort, el procés de païment, el procés de digestió, és a dir, és completament diferent. Vull dir, jo entenc que no tindria per què tindre por, però la tinc. No tindria per què tindre i s'està d'alerta, però el tinc. Això genera que jo entenc que estic sentint algo que no és adequat. Quan no és adequat, començo a dubtar de la meva pròpia salut mental. I aleshores això amplifica els processos i amplifica la gravetat d'aquest estrès posttraumàtic. Validar i fer-li veure a la persona que això que està sentint és propi de l'estrès posttraumàtic, que per tant és una cosa que és lògic i normal que la senta, la tranquil·litza i li permet poder abordar aquesta situació. Val? De l'altra manera, el sentir que està experimentant emocions inadequades agreuja el problema. I ahí és una de les funcions que els psicòlegs tenim que intervenir. És allò que anomenem validar l'experiència emocional de les persones. No? És la primera qüestió que hem de fer, validar.
Sí.
Dir-li a la persona, fer-li entendre a la persona que allò que està sentint és vàlid, que és real, que no passa res perquè ho senta, sinó que això forma part del propi procés que està vivint.
Exacte. Exacte. Això també afecta, imagino, els joves, adolescents, no?, que van a les escoles, als instituts, que van haver de paralitzar la seva vida, també hi van veure les seves escoles destrossades, no? Que no podien tornar a classe amb els seus companys. Us estan arribant també casos d'aquests als psicòlegs d'allà de València?
Sí, moltíssim, perquè a més els adolescents, joves, tinc en compte que són persones que han viscut en una societat, a un país, sembla que tot és previsible, no? Tenen la vida absolutament marcada. Tenen uns horaris, han d'anar a classe, tenen unes relacions amb els amics. Normalment són persones que tenen una vida regulada. Sí. I partim de la idea de que la societat i els seus majors, d'alguna forma, cuidaran d'ells i faran que res extraordinàriament greu es passi. Aleshores, ells que tenen menys experiència vital, menys experiència biogràfica, lògicament, no han tingut un entrenament en endur-se tantes sorpreses desagradables en la vida, no? I, per tant, tenen menys, han desenvolupat menys capacitat per afrontar situacions d'aquest nivell d'estrès.
Mm-hmm, efectivament. Efectivament. I què se'ls recomana a aquests joves i adolescents que amb tan poca experiència han hagut de patir una situació així?
Clar, ahí n'hi ha dos tipus d'abordatge. Per una banda, les situacions personals, individuals, però per altra banda, està la validació col·lectiva, és a dir, que se donen compte que és una cosa que no es passa sols a ells. L'adolescent té moltes voltes la tendència a pensar això que me passa sols me passa a mi, soc únic en el món, no?
Sí.
I per què? Pues perquè encara no l'han pogut biogràficament acumular experiències en les quals se compara amb les experiències dels altres, no? Aleshores, ahir, la intervenció col·lectiva, a través de la intervenció en grups, del reforçament de les xarxes socials, del reforçament del suport social, és fonamental. Per què? Perquè és el que es permet el sentir que allò que s'estan experimentant també ho experimenten altres i que ells són una part de la solució dels problemes dels altres i que els altres són una part de la solució dels seus problemes, no? Aleshores, aquest reforçament és el que va a produir resiliència, va a produir aquesta capacitat d'afrontament de les situacions d'estrès posttraumàtic que són de les que estem parlant. Mm.
I Àngel, ja per acabar, els psicòlegs també us heu hagut d'adelantar, diguem, no, a unes situacions, a unes consultes a causa d'aquest fenomen, no, de la Dana. L'increment de feina, imagino que haurà sigut important i situar-se i plantar-se, no, davant de tot això per ajudar aquesta gent tampoc haurà sigut gens fàcil, no?
Això és cert, i a més això s'enfronta a una situació que és especialment difícil, i és en aquest moment la salut mental des dels dispositius públics i gratuïts no està suficientment desenvolupada. Estem molt lluny de que l'oferta d'assistència en salut mental siga de lluny pròxima al que seria necessari. Per tant, el que està passant és que n'hi ha discriminacions de classe. N'hi ha discriminacions que fan que n'hi ha persones que no poden accedir als serveis privats, que són la majoria dels dispositius d'atenció de salut mental.
Sí.
Per tant, és importantíssim que en aquest moment, i a més de que la salut pública, d'alguna manera, habilite aquests dispositius, és important que en aquest moment n'hi hagin dispositius que complementen d'una manera gratuïta l'oferta pública. De fet, en el projecte de psicologia estem fent això, no? Estem suplementant l'oferta pública en aquells aspectes que se pot per tal de que les persones que estan sotmeses a aquesta situació d'estrès posttraumàtic, que tenen recursos i els que no tenen recursos puguen també accedir als dispositius de salut mental.
Importantíssim dotar de recursos, no, a psicòlegs, a la sanitat en general, per tal de que estiguem tots atesos i no hi hagi aquests problemes que avui en dia també hi ha. Àngel, t'agraïm moltíssim que hagis parlat amb nosaltres, que hagis recordat aquest any de la Dana Sí. I també doncs, el que ens has explicat, no? aquestes ajudes, aquests consells, aquestes recomanacions cap a tota la gent que doncs, des de fa un any no són els mateixos, malauradament. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La menopausa és una etapa natural en la vida de la dona que sol començar entre els 45 i els 55 anys quan disminueix la producció d'estrògens i progesterona. Tot i ser un procés fisiològic i no una malaltia contínua encara envoltada de silencis i tabús, i moltes dones viuen canvis físics i emocionals també que poden afectar el benestar i la vida quotidiana. Per això és important parlar-ne obertament i trencar el silenci que l'ha envoltada durant tant de temps. Acceptar la menopausa com una nova etapa permet cuidar millor la salut i adaptar l'estil de vida. Seguir una alimentació equilibrada, fer exercici i mantenir revisions mèdiques regulars serien algunes de les claus. Avui parlem del tema i ho fem coneixent a una dona que ha passat per aquest període i, a més, forma part de l'Associació Espanyola d'Estudis de la Menopausa. Ella es la Valentina Torres. Valentina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de la menopausia, ¿no?, desde la Asociación Española de Estudios de la Menopausia. Y tú formas parte de esta asociación, además también de ser una mujer, ¿no?, que ha pasado por este proceso.
Eso es, sí.
¿Y cómo has vivido la menopausia? Porque hace unos años no se hablaba abiertamente sobre ello y poco a poco está dejando de ser ese tabú para hablar e intercambiar, ¿no?, opiniones y vivencias.
Sí, eso es. Cada vez se habla más de la menopausia, lo que es muy importante porque muchísimas mujeres pasamos por esta etapa, vamos a pasar todas sí o sí. En tu introducción decías que la menopausia suele pasar entre los 45 y los 55. En mi caso, yo la tuve una menopausia prematura, con 40 años ya no tuve más menopausia. Y somos millones de mujeres en el mundo que vamos a pasar por esta etapa. Es una etapa que tiene muchos cambios y que requiere un acompañamiento especial para poder vivirlo de mejor manera.
Dices que tuviste una menopausia prematura. ¿Cómo viviste ese proceso?
La verdad es que lo viví bastante sola, sin ningún tipo de acompañamiento. Empecé con perimenopausia como a los 36 años y claro, la ginecóloga, la médico pensaba que era un tema de estrés, el tema de las faltas de regla o los síntomas asociados a la perimenopausia. Y bueno, la verdad es que hasta que no pase la menopausia, que en realidad menopausia son 12 meses sin la regla, por lo tanto el diagnóstico es como retrospectivo, o sea, sabemos que hemos pasado la menopausia cuando ya hemos estado un año sin regla. Uh-huh. Y todo lo anterior es lo que llamamos perimenopausia, que pues muchas veces los síntomas más comunes son los sofocos, los sudores nocturnos, cambios en el estado de ánimo. Y yo la verdad es que no sabía lo que me pasaba y me sentí bastante sola. Por eso creo que es tan importante que cada vez se hable más y que en la sanidad pública se interiorice en los síntomas y en el acompañamiento que necesitamos las mujeres.
Exacto. ¿Te sentiste sola a nivel profesional con los médicos que te atendieron, que no supieron a lo mejor tratar el tema con quizás esa empatía, ¿no?, tan necesaria en un momento así?
Sí, principalmente sí, pues podemos decir empatía, pero también conocimiento. Yo después de 10 años sigo dándome cuenta de los síntomas que tenía, que eran producto de la menopausia. Yo qué sé, la sequedad de la piel, los dolores de cabeza, el insomnio, esos calores que te venían en la noche y que despertabas mojada con sudor, no sabía que eran producto de este proceso. O sea, uh-huh. en hace 10 años no se hablaba de este tema, tampoco se hablaba con las amigas, no se hablaba en ningún espacio. Por lo tanto, no sabía lo que me estaba pasando. Nadie me lo explicaba.
¿Y fuiste al médico entonces a consultarlo? ¿Te dijeron que era eso? Pero tampoco te dieron las herramientas necesarias, ¿no?
No. En ese momento, bueno, pues me ofrecieron tomar un tratamiento de hormonas, tampoco sin explicarme cuáles eran los pros y los contras de esos tratamientos. Por lo tanto, equivocadamente en ese momento, por la falta de información, decidí no tomar, que luego por... he visto que quizás en mi caso era necesario.
De acuerdo. Y a nivel personal, ¿cómo lo viviste con tu entorno? Porque dices que con las amigas tampoco hablabais mucho. Claro, en esa época, ¿no?, que no hace tanto, o sea, hace muy pocos años, ¿no?, que se ha empezado a hablar. ¿Cómo era estar todas, imagino, ¿no? O a lo mejor tú, al tenerlo más prematuramente, pues a lo mejor no tanto. Pero al final, un proceso por el que pasáis y pasamos todas, ¿no? Y no hablar del tema.
Bueno, sí, en ese sentido era como estar bastante sola y como bastante desubicada, ¿no? Porque
claro.
Yo hablaba de menopausia, mis amigas me miraban con cara de estar loca, ¿no? O sea, eres muy joven, todavía eso no pasa. Pero la verdad es que yo me lo tomé bastante bien. Para mí fue un alivio dejar de tener las reglas. Lo viví, la verdad, que bastante encantada. Para mí no supuso un problema porque yo no quería tener hijos. Pero en el caso de las mujeres que quieren tener hijos todavía a los 40, puede ser complicado enterarse de que no van a poder ser madres porque no han tenido esa información a tiempo.
Uh-huh.
Ahora mismo... Ahora que tengo 50, todo mi entorno está pasando por la perimenopausia o están en menopausia ya, y todavía es complicado hablar sobre el tema. Todavía hay como cierta reticencia a pensar porque está estigmatizado. Es como el cierre de una etapa y en negativo, ¿no? Cuando en realidad se abren muchísimas posibilidades de vivir con más libertad, ya no, digamos, sometida un poco a lo que significaban las reglas y a veces las reglas dolorosas.
Sí, y te iba a comentar, Valentina, justo por eso estás también, ¿no?, en la Sociedad Española de Estudios sobre la Menopausia, para esa visibilidad, ¿no?, que aún falta, pues empiece ya a ver la luz, ¿no? ¿Cómo es estar dentro de la asociación y formar parte de algo que puede ayudar a tantísimas mujeres?
Bueno, la verdad es que yo encontré la asociación buscando información sobre lo que me pasaba. Como no tenía respuesta,
claro.
Me puse a buscar, encontré la asociación. Y ahí he encontrado respuestas científicas, ¿no? Sin mitos y sin... ahora en las redes sociales, como se está hablando cada vez más, pues a veces información que no tiene un contraste científico. Y la verdad es que ahí encontré las respuestas que andaba buscando.
Uh-huh.
Es necesario hablar... porque, bueno, cuando un fenómeno ha estado invisibilizado, estigmatizado, pues es normal que se empiece a hablar en todas partes, pero también es necesario normalizarlo como una etapa más y ojalá que en el futuro pueda ser visto como una transición y no como un fenómeno, sino
claro.
Como algo que vivimos, que pasaremos todas y que... lo ideal es pasarlo lo mejor posible.
Exacto, al final es así, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una mujer que esté pasando por ese trance que tuviste tú con 40 años?
Yo pienso que lo principal es, si detecta que está teniendo síntomas que le imposibilitan hacer una vida normal o que está teniendo ciertas dolencias, lo primero es acudir a la matrona o al ginecólogo, bueno, a la sanidad, ¿no? O sea, para tener información exacta de lo que le pase y no estar con pruebas, con esto que te dicen, oye, tómate esto, no sé, porque las amigas a veces te dicen, oye, mira, esto a mí me ha funcionado, pero cada proceso es único. Uh-huh. Por lo tanto, se requiere una especificidad en cada tratamiento. O sea, lo que yo recomendaría primero ir al médico de cabecera y una derivación ginecológica. Y luego poder compartirlo. Yo creo que cuando se comparte lo que nos pasa, yo creo que nos sentimos más acompañadas.
Se lleva mucho mejor. Así es. Pues Valentina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por tu generosidad compartiendo tu testimonio, que seguramente mucha gente habrá pasado por lo mismo, ¿no? Muchas mujeres habrán estado en la misma situación que tú y tampoco lo habrán compartido, ¿no? Así que hoy damos voz a la menopausia, esta etapa natural, ¿no?, de la vida de las mujeres y que no hay que esconder. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
I ara parlem de la síndrome X fràgil, que és una de les malalties minoritàries més comunes i la segona causa de discapacitat intel·lectual d'origen genètic per darrere de la síndrome de Down. Està causada per una duplicació genètica excessiva al cromosoma X, el que implica una producció insuficient de la proteïna FMRP, essencial pel desenvolupament del cervell. En conseqüència, els afectats tenen menor capacitat intel·lectual i afectacions en les àrees de l'aprenentatge, del llenguatge, la conducta i la salut mental. A més, també que molts d'ells tenen ansietat, depressió, TDAH o trets TEA. Una malaltia que avui en dia encara continua sent infradiagnosticada i sovint invisibilitzada, sobretot a Catalunya, on s'estima que podrien haver-hi unes 1.300 persones afectades, el 80% encara sense diagnòstic. Sobre el tema parlem amb la doctora Anna Roche, que és neuropediatra de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Claro, hablamos de la síndrome X frágil, desconocida para muchos, ¿no?, pero que afecta a un número significativo de la población, ¿no?
Sí, esta prevalencia se estima en base a unos estudios que se hicieron hace unos años, unos 10 años, son las series. Habría que actualizarlo, pero estimamos que hay mucha gente con X frágil por diagnosticar, porque no tenemos ese registro de personas que correspondería por la prevalencia que se calcula.
Aún está muy invisibilizada, ¿no? Tiene poca visibilidad. Tampoco tiene cura, ¿no? Pero ¿quiénes son las personas que tienen esta enfermedad? Cuéntanos un poco de qué trata y qué es lo que sufren las personas que tienen X frágil.
Explicabas muy bien en la introducción que es un trastorno del neurodesarrollo y eso quiere decir que estas personas cuando en la infancia ya se observa que hay un retraso en la adquisición de habilidades que los niños adquieren de forma espontánea a la hora de caminar, a la hora de hablar, a la hora de tolerar los cambios, la frustración, la ansiedad que comentabas que es muy característica y aunque existe un fenotipo físico que decimos, unas características físicas que se pueden reconocer, una cara alargada, una hiperlaxitud articular, unas orejas más grandes. Ese fenotipo físico, esa expresión física aparece más tarde en la vida. Y nosotros pretendemos diagnosticar a las personas que tienen X frágil cuando es presente, cuando está presente el fenotipo conductual, que decimos esos problemas de conducta, decías la salud mental tan importante, ahí es donde tenemos que diagnosticar a estos niños. Y hablabas también de la invisibilidad de las chicas, porque ¿no? explicabas que al ser un trastorno asociado al cromosoma X, las mujeres que tenemos 2X somos capaces de compensar parcialmente algunas de las discapacidades asociadas a la ausencia de esa proteína que comentabas al principio, mientras que los chicos que solo tienen una X no pueden. Por eso es muy evidente este fenotipo de ansiedad, de hiperactividad, de rasgos incluso dentro del trastorno del espectro del autismo, la dificultad del lenguaje, es mucho más evidente en los chicos y menos evidente en las chicas, que quedan más relegadas, son más, más tímidas, cuesta más identificar a las niñas porque la ansiedad es más silenciosa en las chicas, pero que también tienen muchos problemas, sobre todo de regulación emocional y de ansiedad las chicas.
Por lo tanto, hay unas características físicas, ¿no?, que darían pistas sobre la enfermedad, pero sobre todo todo gira en torno del comportamiento, ¿no?, y de las habilidades, en este caso del lenguaje, ¿no?, intelectuales. Y como comentas, en las chicas puede quedar un poco incluso difuminado, ¿no? Puede ser que no se llegue a diagnosticar hasta años más tarde, ¿no?
Exacto, porque hay algunas chicas, igual que la discapacidad en los chicos es prácticamente constante, de carácter leve o moderado, en las chicas no siempre se observa la discapacidad. Y esto es un rasgo que hemos de tener presente para conseguir diagnosticar a cuantas más chicas mejor, porque si no estos problemas se van acumulando, muchos a nivel emocional. Y ese sentimiento de que les pasa algo y no saben qué les pasa porque no nos hemos planteado que quizá tendrían una entidad genética como puede ser el X frágil.
¿Y qué limitaciones tiene una persona que sufre esta enfermedad?
Pues al principio la parte más de los aprendizajes, ¿no? Quizás lo que es más evidente en la infancia y la conducta. La conducta condiciona mucho el funcionamiento en la familia, en la escuela. Hay que entender las necesidades especiales, pues necesitan aprender de otra manera. Hablamos siempre de las discapacidades de las personas que tienen un problema, una condición genética, pero también tienen puntos fuertes. Por ejemplo, las personas con X frágil son muy buenas a nivel visual, tienen mucha memoria, tienen un sentido del humor muy chulo. Y tenemos que apoyarnos en estos puntos fuertes para conseguir optimizar los aprendizajes. Necesitan una serie de refuerzos cuando son más pequeñitos, fisioterapia para mejorar la coordinación. Son niños que son muy laxos, muy flexibles, un poco hipotónicos. Hay una torpeza motriz. Hemos de trabajar el lenguaje. Existen logopedas que trabajan no solo la articulación, sino la producción del lenguaje. Incluso la lectoescritura se puede trabajar también de forma específica. Y luego la parte, el psicólogo es muy importante y el terapeuta ocupacional para gestionar, ayudarles a gestionar todas estas dificultades a nivel más conductual de la hiperactividad, la ansiedad, que es realmente un problema muy importante. Y más adelante, facilitar la inserción en su grupo de edad, porque cuando los niños son pequeños lo tenemos todo muy estructurado, los padres están detrás, los coles van teniendo ya recursos para ayudar de alguna manera, pero es muy difícil el paso a la vida adulta y la integración de estas personas que tienen una discapacidad intelectual y el trastorno de conducta, una integración plena con su grupo de edad. Jóvenes, es difícil.
Claro. Hablabas sobre todo de la etapa infantil, ¿no?, la adolescencia también con el aprendizaje, pero, por ejemplo, cuando son ya mayores, en el caso de las chicas, ¿no?, puede haber una menopausia precoz, también en ambos géneros, ¿no?, desarrollar Parkinson antes de los 50 años, o sea que podemos decir que los efectos también van incrementando, ¿no?, con el paso de la edad, ¿no?
Sí, en concreto lo que ocurre es que hablábamos justo hasta ahora estábamos hablando del X frágil, ¿no? Pero el X frágil esta amplificación de esa región del gen FMR1, ¿no?, que comentabas al principio, cuando está tan amplificada que decimos que mide más de un número concreto, que es el de 200 repeticiones, cuando está así de amplificada, genera este síndrome de X frágil, esa ausencia de la proteína FMRP, y que es tan importante para el neurodesarrollo. Pero existe una situación intermedia en la que ese trocito de ese gen es más grande, pero no tan grande como para interrumpir la producción de la proteína, que es, llamamos el estado de portador de premutación. Las mamás de los chicos con X frágil y las mamás o los papás de las chicas con X frágil pueden ser portadores de la premutación, de esa expansión que no es tan grande como para interrumpir la producción de proteína, pero que es más grande de lo que debería ser. Y es en ese grupo de personas en los que vemos lo que tú comentabas del fallo ovárico precoz, esa menopausia precoz en las mujeres, o del temblor ataxia, ese parkinsonismo, es como un Parkinson que empieza a partir de los 50 años, con un temblor más de intención. Y que realmente está asociado a esa condición de premutación.
De acuerdo. Y como decías, es hereditaria, ¿no?, la enfermedad.
Exacto, en este sentido que hablábamos, que el X frágil es esa ampliación extrema, pero viene de una generación anterior en la que estaba relativamente amplificada esa región. Y por eso decimos que es hereditario. Y generalmente las mamás lo han heredado, las mamás de los niños, o en el caso de las chicas, como tienen 2X, puede haberse heredado de la madre o del padre. Entonces los abuelos también son portadores, o las abuelas. O sea, que por eso decimos que es una enfermedad familiar, y por eso el abordaje es tan importante con esa mirada en conjunto de todas las generaciones.
¿Hay suficientes recursos médicos o tratamientos para la enfermedad? Porque no tiene cura.
Claro, nosotros siempre te diremos que no hay suficientes recursos, porque vemos la realidad, queremos hacer muchas cosas y a veces no llegamos. Cada vez hay más recursos, esto es cierto. También es verdad que la sociedad está más mentalizada respecto a las enfermedades minoritarias, y también las farmacéuticas. No hay una cura a día de hoy, pero sí que hay varias empresas farmacéuticas que están trabajando en mejorar la calidad de vida y en desarrollar nuevas moléculas para tratar de paliar las dificultades a nivel cognitivo, a nivel de conducta, de ansiedad, que decíamos que era lo que más dificulta.
Aún queda mucho, ¿no?, tanto en esta enfermedad como también en todas las demás, mucho por hacer, poco a poco, ¿no?, sobre todo los profesionales. Estáis ahí al pie del cañón, pero aún faltan muchísimas ayudas. Doctora Ana Roche, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dar visibilidad a esta enfermedad que seguramente muchos de los oyentes que tenemos al otro lado escuchándonos no conocen, y otros que lo estarán sufriendo seguramente. Así que gracias por hablar con nosotros y dar voz a los pacientes y a las familias.
Muchas gracias a por vosotros. Gracias.
I en uns minuts parlarem també del gran recapte d'aliments que comença aquest mes de novembre i que necessita 14.000 voluntaris.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1.001 días sin presupuestos. Las 1.001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El gran recapte d'aliments es porta a terme aquest mes de novembre. I avui volem parlar de l'objectiu que tenen enguany i de la necessitat de voluntaris. Com sempre, sense els voluntaris no es pot fer res i aquest any necessiten un total de 14.000 persones que hi vulguin participar. I aquest any torna el gran recapte d'aliments i ho fa amb novetats. L'edició d'enguany s'ha avançat els dies 7 i 8 de novembre i el Banc dels Aliments de Catalunya busca 14.000 persones voluntàries per cobrir tots els punts de recollida previstos per tot Catalunya en una edició que té com a lema «Ho donem tot». Un any més, les aportacions es podran fer en format mixt, recollida d'aliments i també donacions econòmiques, i l'objectiu és superar les 1.500 tones d'aliments recollides l'any passat. En parlem del tema amb l'Elisabet Viladomiu, que és directora general del Banc d'Aliments. Elisabet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de l'edició d'enguany, aquest gran recapte d'aliments i amb objectius per complir, oi?
Sí, estem molt animats, ho estem donant tot en la preparació dels últims mesos per arribar al dia 7 i 8, després continuaran obertes les donacions econòmiques i amb un objectiu posat en mantenir aquesta conscienciació i fer visible aquesta realitat del nostre entorn.
Necessiteu 14.000 voluntaris, no?, per arribar a tots aquests punts de recapte, oi?
Sí, és l'estimació que fem. Creiem que amb 14.000 persones tindríem ja uns bons resultats perquè permetia cobrir els punts de recollida, la presència en els supermercats, perquè recordem, no?, el voluntariat, què és el que fa? Doncs li dedica unes 4 hores per matí o per la tarda i està a la porta i explica, no?, a la gent que entra, doncs, si coneix el Banc dels Aliments, si coneix el Gran Recapte i si vol fer alguna aportació, sigui amb algun aliment que hagi comprat o sigui a caixa amb alguna donació i pot dir, doncs aquesta donació pot ser pel Gran Recapte. Llavors aquesta figura que està en els supermercats és clau, és el que fa que el Gran Recapte mobilitzi no només aliments sinó consciència i per tant nosaltres sí, hem fet una estimació que amb 14.000 persones faríem un bon Gran Recapte.
Perquè explica'ns en què consisteix el Gran Recapte.
El Gran Recapte és una gran campanya de mobilització ciutadana, això és el primer, no? Que és la segona gran campanya que es fa a Catalunya on es mobilitzen milers de persones sobre un tema. I el tema aquesta vegada és el de sempre, que tenim al nostre entorn persones que nosaltres podem fer una ajuda alimentària. Aquesta ajuda alimentària la fem recollint aliments en els propis supermercats i aquesta és la idea, visibilitzar una realitat i que aquell dia, quan compris per la teva família o quan compris per tu, també tinguis en compte que pots comprar per uns altres. I ho fem com després recollint en aquests supermercats que ens ho porten amb unes naus molt grans que ens presten el parc logístic, ho tornem a classificar i permet que en els propers 2-3 mesos, a molt estirar, puguem utilitzar aquests aliments. Per tant, és una campanya de conscienciació, de visibilització d'una realitat del nostre entorn, de persones que tenen dificultats per arribar a finals de mes. De fet, el 24% de la població a Catalunya està en risc de pobresa o d'exclusió social, per tant, visibilitzar. I, evidentment, el gran objectiu és poder fer un recapte d'aliments i un recapte econòmic que després ens permeti donar resposta a aquesta ajuda.
L'any passat vau recollir 1.500 tones d'aliments. Com heu vist en els últims anys aquesta necessitat, no ara deies el percentatge, però aquesta necessitat de la gent més vulnerable que ve a recollir menjar, no?, vostre d'aquí del Banc dels Aliments?
Sí, la necessitat veiem que no baixa, malgrat que l'economia del país va bé, i això no, són les xifres que ens estan donant aquesta informació, el percentatge de població que està en situació de pobresa o el percentatge de població que està en risc d'exclusió social i de pobresa es mou dècimes, vull dir, no baixa, no hi ha una situació que millori. Després, també és molt important que expliquem avui a l'audiència, que us agraïm moltíssim que ens doneu aquest espai, per poder explicar que nosaltres no atenem directament a les persones, sinó que comptem amb una xarxa. Per tot Catalunya hi ha unes 570 entitats amb les que col·laborem i que són aquestes entitats socials, moltes vegades de barri, no?, entitats de barri, les que ajuden a les persones. I l'important és que aquestes entitats ho fan donant molts serveis, formació, ajuden amb, de vegades amb tota la part aquesta més administrativa, ajuden a trobar feina, ajuden a trobar habitatge. Nosaltres només aportem una mica d'aquesta ajuda, que és amb els aliments. Per tant, tot el gran recapte ho fem per poder ajudar entitats que ajuden a persones.
Mm-hmm, clar. S'han activat també les ajudes econòmiques, no? Per tant, no només és a l'hora de comprar aliments, no? I com deies abans, comprar no només per la teva família, sinó també pels altres, sinó que també es poden fer aportacions econòmiques. Això com funciona?
Això com funciona? Recomano a la gent que entri a la nostra, a la pàgina web que posa grandrecapte.org, i allà hi ha quatre mecanismes de poder fer una donació econòmica. Sigui per via transferència directament, sigui via un bízum. De fet, l'anunci d'aquest any es mostra, no?, una persona jove que el que fa és estar acostumat a fer un bízum, doncs que utilitzi el bízum. També tenim obert una altra forma de fer la donació econòmica, que és, hem simulat un supermercat virtual. D'alguna forma, alguna persona diu, jo no aniré el dissabte a comprar o no aniré el divendres, però puc fer una compra personalitzada. Li puc muntar una cistella, que seria la donació. Llavors poden, hem organitzat el que és un supermercat virtual, i tot el que és via un formulari que fan una transferència directa. Aquesta pàgina web, el grandrecapte.org, és on nosaltres demanem que es concentrin les donacions, no? Per transferència, per bizum o via el supermercat digital. Mm. Amb aquests diners que en farem? Doncs en farem un bonus, publicarem amb transparència i farem compra al llarg dels propers mesos. Nosaltres utilitzarem aquests diners per poder anar comprant els productes que més falta facin i aquells que menys en tinguem. Per tant, la part econòmica també ens permet complementar el que normalment donem com a banc d'aliments. I és una molt bona forma també d'ajudar i de contribuir al gran recapte.
Per tant, hi ha aquestes dues opcions. I si parlem dels punts de recollida d'aliments, no? Aquí a Barcelona hi haurà 2.000 punts de recollida que doncs calen 8.000 voluntaris, no, com dèiem, just aquí a Barcelona, 2.500 a Girona i a Tarragona i 1.500 a Lleida, i participen fins a 30 cadenes d'alimentació, no, així com també comerços i mercats de proximitat que se sumen a la campanya. Compteu, això sí, no, amb una gran ajuda, encara que falten voluntaris, com ara dèiem, sí que és cert que any rere any noteu també aquesta necessitat d'ajuda de la gent, oi?
Sí, sense falta, eh? El gran recapte que porta 17 edicions, per una banda ja està molt interioritzat amb la cultura, no?, de sí, generositat de la societat catalana, però tot i així, tots aquests punts de recollida que participen gràcies a la col·laboració d'aquestes 30 cadenes que participen, la col·laboració dels mercats que també hi participen i que, per tant, el que nosaltres pretenem és que hi hagi molta presència al carrer, que aquell dia les ciutats i els pobles es tenyeixin d'aquest color blau que són les nostres armilles, que posa voluntariat o coordinació, i que tots aquells que no puguin fer-ho presencialment el divendres i el dissabte, doncs ho puguin fer de forma digital a través dels mecanismes de la pàgina web del grandrecapte.org. Però és una gran activitat de mobilització ciutadana.
I tant.
Entorn un sol tema, no? Ajuda de proximitat, ajuda de quilòmetre zero, i a través no només del Banc dels Aliments, sinó de les 500 i pico entitats socials que després se'n beneficien d'aquesta participació. Bueno, per tant, és un moment clau a l'any, no?, perquè parlem de la importància de l'alimentació i de que hi ha persones que els hi fa falta, que els estiguem ajudant amb aquesta empenta del gran recapte.
Exacte. Elisabet, quin tipus d'aliment podríem dir que seria l'adequat per donar? Perquè, clar, parlem, no, d'alimentació, no?, amb 3 mesos vista, que aneu repartint. Per tant, alguns productes no serien vàlids o sí?
No, sí, el que dius, tens tota la raó. Producte fresc no agafem, clar, perquè llavors ens obliga a fer una classificació molt complicada i a una sortida molt immediata. Agafem producte, demanem producte sec. La llet és molt benvinguda i, a més, ens permet, perquè sempre està molt ben acceptada, llet de vaca o qualsevol altre tipus de producte en aquesta direcció serà sempre molt benvinguda. Després, tota la part aquesta dels farinacis, que diem, no?, l'arròs, la pasta, que permet garantir una alimentació, una part de l'alimentació. I després tota la part de la proteïna vegetal, no? Les llegums. Cuites és perfecte perquè permet, no?, repartir-lo d'una forma i un consum molt eficient, o cuita o seca. Amb aquests grans productes, llavors, ens agrada molt demanar dues coses més, que són les conserves. Hi ha moltes entitats, moltes persones que aprecien molt que hi hagi conserva de peix, la tonyina, conserves, mm-hmm, perquè, no?, ens permet allargar l'entrega, i l'oli. En la nostra cistella, que li diem una cistella bàsica, que hi ha una classificació per famílies de productes, sempre ens falta posar oli de llavor, no?, oli de qualitat. Per tant, l'oli durant el gran recapte és un gran, gran aliat de les entitats que després els hi portarem.
Doncs va bé saber-ho, Elisabet. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest gran recapte d'aliments que aquest any, doncs, ja està en marxa. T'agraïm que hagis parlat amb nosaltres, que hagis donat veu a totes aquestes persones que necessiten la vostra ajuda i també la de tots nosaltres, no? Per tant, si algú està interessat en aportar, que es posi en contacte i que formi part d'aquests 14.000 voluntaris que calen aquest any per superar les xifres de l'any passat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i que passeu un bon diumenge.
Igualment. La Fundació Formació i Treball, entitat sense ànim de lucre amb més de 30 anys de trajectòria en la inserció sociolaboral, ha fet un pas més en el compromís amb la sostenibilitat i el consum responsable amb l'obertura de Remarket, una nova botiga a l'Hospitalet amb una proposta innovadora que combina estètica, sostenibilitat i impacte social. Una aposta per una moda urbana, assequible i amb valors, que ofereix peces amb petites imperfeccions a les quals, doncs, es vol donar una segona vida, posicionant-se així com una alternativa real al consum tradicional. A més, el projecte també inclou tallers de recuperació tèxtil oberts a la ciutadania, fomentant la reutilització, la creativitat i també el compromís amb el planeta. Sobre el tema, per parlar d'aquest boom també de la roba de segona mà, que cada cop s'està posant més de moda, en parlem amb la Maria Cañedo, que és responsable del departament de retail. Maria, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de la moda, ¿no?, de la ropa de segunda mano. Antes la veíamos mayoritariamente online, ¿no?, a través de algunas aplicaciones que podíamos usar, pero ahora cada vez más hay más tiendas también que venden ropa de segunda mano, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que en los últimos años hemos visto un cambio en los comportamientos de los consumidores, especialmente de los más jóvenes, donde la segunda mano deja de tener esa estigmatización que tenía y hay mucho más interés por la ropa de segunda mano. También esas plataformas que tú comentas han ayudado a estas nuevas generaciones a conocer el mercado de segunda mano y a interesarse por él.
¿Cómo funciona la tienda física, por ejemplo, no esta que ha abierto en el Hospitalet, Remarket? ¿Cómo funciona? ¿La gente puede ir allí y vender su ropa? ¿Hacéis una selección previa? ¿Cómo es?
Bueno, la ropa que vendemos tanto en la tienda de Remarket como en el resto de nuestras tiendas de Moda Re proviene de contenedores. De los contenedores en los que la población puede depositar la ropa que ya sabe que no va a utilizar. Y todo el contenido de estos contenedores pues pasa a la planta que tenemos en Sabadell, donde se realiza una tría, y en función al estado de las prendas, pues intentamos reintroducirlas dentro del mercado de nuevo, mediante estas tiendas de segunda mano que te comentaba. Uh-huh. Entonces, la idea, nuestro funcionamiento es en base a las donaciones, es decir, no vendemos el producto de los clientes, sino que los clientes pueden, incluso en la tienda, ir a donar la ropa que ya no quieren utilizar y nosotras les damos esa segunda vida.
De acuerdo. Y en este caso, ¿cuál es el perfil del comprador? ¿Es un ciudadano que compra también prendas que no sean de segunda mano? ¿Normalmente es gente que sí que necesita comprar prendas de segunda mano porque son más económicas? ¿Cómo es?
Pues la verdad que ahora cada vez más, como te comentaba, el perfil es muy variado y el poder adquisitivo de los clientes ha cambiado también. Hay tanto personas que necesitan acceder a prendas a un precio reducido como personas que realmente les interesa o la estética o la reutilización para ayudar a la sostenibilidad. Uh-huh. Dentro de sus hábitos de consumo. Entonces, es verdad que incluso en los años que yo llevo en la fundación cada vez se nota más que hay ese cambio de comportamiento. Cada vez hay gente más joven, cada vez hay gente pues que ya no está únicamente guiada por ese precio, pero que les interesa también la reutilización desde un punto de vista de la sostenibilidad.
Claro. ¿Hay más conciencia en la gente joven sobre ese tema?
Bueno, yo creo que tienen una visión un poco más, no sabría si decirte sana, pero sí que no tienen esa idea de que la ropa de segunda mano es de menor calidad o que como ha sido utilizada no la quieren. Creo sí. Que en general son más conscientes de que, bueno, son prendas y además que les gusta la idea de encontrar a veces pues o chollos o prendas especiales que se salen un poco también pues de lo que puedes encontrar en grandes cadenas que es donde el comportamiento de las prendas de primera mano casi que nos lleva, ¿no? A las cadenas grandes, a ese tipo de consumo un poco más masivo.
De hecho, entonces, sí, dime.
No, que creo que el comportamiento de estas generaciones más jóvenes está haciendo un poco ese cambio en esa dirección también.
Exacto.
No significa que dejen de comprar en el mercado de primera mano, pero sí que les interesa mucho más la segunda mano y los posibles hallazgos, ¿no?, que encuentran ahí.
Uh-huh. De hecho, hacéis talleres, ¿no?, para customizar, ¿no?, o arreglar algunos desperfectos que puedan haber en las prendas. Por lo tanto, son de segunda mano, ¿no?, pero hay un arreglo también después, posterior, ¿no?, a todas las prendas. ¿Cuál es el precio que rondan, por ejemplo, en tiendas como esta del Hospitalet?
Claro, el concepto de la tienda Remarket, quisimos dar un paso más allá de la tienda tradicional que tenemos y quisimos introducir también, como bien has dicho, algunas prendas con pequeñas taras. Puede ser algo como que le falte un botón, que tenga un pequeño descosido, una pequeña manchita en una zona que no se ve. Entonces, claro, todas estas prendas tienen un precio más asequible, pero también nos interesaba mucho la sensibilización de cara a los clientes. Por eso trabajamos también todo el tema de los talleres, charlas, y la idea es un poco concienciar y enseñar al consumidor, ¿no?, que aunque tenga ese pequeñito defecto que a lo mejor antes nos habría generado un rechazo a la hora de comprarlo, nos permite pues que a lo mejor con un pequeño arreglo, súper fácil hacerlo tú en casa, tienes una prenda que en todo lo demás está prácticamente nueva, ¿sabes?
Claro.
Entonces, claro, todo el concepto pues de talleres, de charlas, etcétera, etcétera, va un poco enfocado en esa dirección, en cómo podemos darle una segunda oportunidad no solo a las prendas que están en perfecto estado, sino a las prendas que tienen una pequeña imperfección, pero que es muy fácil de recuperar, ¿sabes?
Te iba a preguntar, María, los clientes, en este caso vendedores, que dices, ¿no?, que sacáis las prendas de los contenedores, ¿no?, para ropa reutilizable, en este caso no pueden ir a vender su ropa a la tienda física, ¿no? En este caso no hay una ganancia de vendedores allí, ¿no?, de gente que decide pues desprenderse de cierta ropa, ¿no?
No, nuestro modelo no funciona así porque justamente toda la iniciativa social que tenemos es la que nos permite dar empleo a las personas en riesgo de exclusión.
Claro.
Entonces, tanto los dependientes de las tiendas como un gran porcentaje de las personas que hacen tría en la nave de Sabadell son personas que están haciendo este itinerario. Entonces, es verdad que ese es un modelo que nosotros no contemplamos porque no nos permitiría continuar con la misión de la fundación.
Claro.
Y porque, bueno, creemos que hay otras plataformas o otras vías para las personas que buscan ese tipo de colaboración.
Por eso decía, ¿no?, diferenciar una cosa de la otra. El impacto, por ejemplo, de una tienda de ropa de segunda mano. Hablábamos de este compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad. ¿Qué es lo que hacéis vosotros para esto? ¿Y cuál es la conciencia que tenéis? Porque imagino, ¿no?, que una gran empresa, en este caso, pues no puede decir mucho, pero vosotros sí que estáis apoyando, en este caso, estas causas también.
Bueno, nosotros tenemos la principal misión de la fundación es la inserción de personas en riesgo de exclusión dentro del mercado laboral. ¿Esto qué significa? Pues estas personas siguen un itinerario de formación y experiencia laboral, por eso te comentaba que por ejemplo, las dependientes de las tiendas están haciendo estos itinerarios, que les permite aprender las competencias que necesitan para luego encontrar trabajos en empresa tradicional.
Uh-huh.
Y luego de la mano de esta misión está pues toda la gestión del residuo textil.
Claro.
Que bueno, esto ya creo que es algo bastante conocido, ¿no? Los volúmenes de textil que se consumen y de los cuales luego, claro, nos tenemos que deshacer. Y que muchas veces nos deshacemos de productos que están en perfecto estado.
Sí.
Yo me he comprado prendas que han salido de contenedor con la etiqueta puesta. O sea, gente que ha donado prendas que ni siquiera se las ha llegado a poner. Al final, lo que nos llega a nosotros también es un reflejo del comportamiento del consumidor en la primera mano.
Esas compras compulsivas, ¿no?, de las que tanto hablamos muchas veces.
Bueno, en algunos casos sí que es así. De hecho, en los últimos años hemos notado que el volumen de prendas de fast fashion han aumentado mucho dentro de las donaciones que tenemos. Y nosotros, si la prenda está en buen estado, obviamente le damos una segunda oportunidad a todas las prendas, porque la idea es reducir también el volumen, pues, que acaba en la basura o en otras ubicaciones que dices, ostras, esta uh-huh. prenda está perfecta, es una sí. pena que no podamos reaprovecharla. Entonces, por un lado está la misión de la fundación, que es la inserción laboral, y luego por otro lado también tenemos un enfoque desde un punto de vista de sostenibilidad muy, muy arraigado.
Exacto. Pues María Cañedo, responsable del Departamento de Retail, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por concienciar sobre este tema y para que también la gente conozca este tipo de tiendas, ¿no?, con el Remarket como lema, ¿no? Esta, podemos decir, aprovechar, ¿no?, esta ropa que a veces nos quitamos de encima y que tiene mucha vida más allá. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos todo esto.
Muchas gracias a vosotros.
Fa només unes dècades, l'ou era el gran culpable en la dieta. Se l'assenyalava com un detonant del colesterol alt, recomanant el seu consum amb moderació extrema o fins i tot evitant-lo per complet. Però no obstant això, ara s'ha donat un gir radical a aquesta percepció. Avui l'ou és un aliment valorat per la seva riquesa en proteïnes d'alta qualitat, vitamines essencials i minerals, tot i que sempre amb el consell de no excedir-se. Aquest canvi no només ha rehabilitat la seva imatge, sinó que també ha disparat el seu consum a Espanya, on es viu un autèntic boom, especialment en comunitats autònomes com Catalunya, segons dades recents de la Federació Avícola Catalana. El gir en aquesta visió nutricional es basa en dècades d'investigacions que han desmuntat el mite del colesterol dietètic com a principal responsable dels nivells tan alts a la sang. De fet, el desembre del 2024, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va classificar oficialment l'ou com un aliment saludable, tancant un debat que durava des dels anys 70. Avui, per parlar d'això, doncs no podíem tenir una altra persona que no fos ella, la Esther Martínez, que és nutricionista. Esther, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, parlem de l'ou, no?, el protagonista de l'entrevista d'avui, perquè sempre, no?, ens han inculcat que anem amb compte amb l'ou, que no en mengem massa, i en canvi ara, doncs, sembla ser que tot aquest mite ja és una mentida, no?, i ho podem menjar perfectament sense preocupar-nos en excés, no?
Sí, sí, si bé és cert que fa uns anys l'ou era un aliment que estava molt demonitzat i, bueno, es deia que augmentava el colesterol en sang i sobretot la gent que patia, no?, colesterol sanguini elevat en sang, es recomanava reduir el consum. Però és això el que tu bé has comentat. Estudis científics han demostrat que realment s'ha vist que el colesterol de l'ou no té un impacte en el colesterol sanguini. O sigui, que es pot menjar de manera normal i saludable.
I quines són les recomanacions? Com es pot menjar l'ou? Podem menjar cada dia? És millor dos cops a la setmana, com abans es deia que era el màxim?
Doncs a veure, les guies alimentàries com la OMS recomanen menjar l'ou de 3 a 4 cops a la setmana. Però també s'ha vist, i estudis científics demostren, que es pot menjar fins un ou al dia sense cap risc cardiovascular per la salut.
Però més d'un ou al dia no, no?
Bueno, estaria allà. Un ou al dia no té cap risc per la salut. També la ració de l'ou també pot ser dos ous al dia, o sigui, no hi hauria cap problema tampoc. També és molt important amb què s'acompanya l'ou. No és el mateix fer un ou ferrat, per exemple, amb bacon, que fer l'ou dur o a la planxa, amb una amanida. O sigui, també és veure com la dieta de forma global i com menja aquella persona.
D'acord. Clar, en aquest cas la moderació continua sent clau, no? Com tu deies, dos al dia encara, però més no. Però és saludable, continua sent saludable i no hi ha aquest risc que dèiem del colesterol, no?, que tanta por ens han posat des de sempre a sobre. En aquest cas, d'això ens podríem oblidar, no?
Sí, sí, esclar, al final l'ou és un aliment que aporta proteïna d'alt valor biològic, aporta moltes vitamines com la A, la D, la E, vitamines del grup B també, molt ferro, molt selen, i al final és un aliment que és molt complet i també és una mica trist, no?, de desplaçar aquest aliment de la dieta perquè realment ens aporta molts nutrients.
Des del punt de vista de la nutrició, Esther, què creus que és el que ha passat entorn a aquest aliment perquè hi hagi com aquest debat etern durant tants anys de si és bo o no per la dieta?
Bueno, al final també la nutrició és un tema que és molt, que amb els anys canvia i que una cosa, o sigui, les coses fa un temps es deia que no es podia menjar i ara, o sigui, és una cosa que va canviant molt amb el temps. Però al final és un aliment que és molt econòmic i que moltes famílies poden acudir a ell i doncs és una bona opció per menjar-la.
Uh-huh. I a què creus que es deu la moda aquesta de que ara tothom està menjant ous, no? Perquè sembla que hi ha un boom dels ous últimament, no? Que si vas al gimnàs i fas exercici, doncs la gent menja un ou abans o després. Després, a qualsevol acompanyament, no? Com deies, no? Aquesta importància de també l'acompanyament que fem a l'ou. Per què hi ha una moda últimament de menjar ous?
Ja, jo crec que també és això, el que tu ho havies comentat. Al final tot són modes i la gent també ens guiem molt perquè fa la gent del voltant, però al final també hem de mirar la dieta d'una manera completa, no demonitzar un aliment en específic i mirar també d'una manera global el que mengem durant tot el dia.
Mm-hmm, clar. Suposo que tot és un equilibri, no?, com dèiem, i tant passa el mateix com amb els ous com amb qualsevol altre aliment, no?
Al final, si tu portes una alimentació saludable, menges verdura, fruita, llegums, cereals integrals, peix, al final l'ou és un aliment més i aporta molts nutrients, o sigui que és un bon aliment.
Doncs, Esther Martínez, nutricionista, moltíssimes gràcies per desmuntar-nos tu també aquest mite. Ara ja podem menjar ous tranquil·lament, no? Tampoc sense excedir-nos, no? Com deies. I doncs això, desmuntar un mite que durava, no?, des dels anys 70. O sigui, imagina't, portem tota la vida escoltant això. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos avui doncs aquests consells.
Doncs d'acord, moltes gràcies. I sí, al final és això, és un aliment més que està en la nostra dieta, la dieta mediterrània, que és una de les més saludables que hi ha a tot el món. O sigui, i per tant, no hi ha cap problema amb els ous. També sempre millor escollir coccions suaus com ou bullit o per exemple, a la planxa o alguna cosa així, evitar els fregits, però cap problema amb els ous.
Perfecte. Gràcies, Esther.
Que vagi molt bé, gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar de l'exposició que ha arribat a Barcelona sobre el mur de Berlín, que precisament doncs, porta objectes originals d'aquella època i que els podreu veure aquí a la ciutat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vuelve Encuentro Madrid. Un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy. Es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Amb objectes originals de l'època i del mur, Barcelona rep una exposició sobre el mur de Berlín. I ho podeu veure des de ja aquí, al matí del cap de setmana, en parlarem sobre el tema i descobrirem de què es tracta. El Muro de Berlín ha llegado a Barcelona con la exposición internacional El Muro de Berlín, un mundo dividido. Una gran muestra producida por Musealia en colaboración con la Fundación Muro de Berlín, que abre sus puertas este mes de noviembre en el Espai Inmersa. Hablamos sobre el tema para que nos cuente todos los secretos de esta exposición con Luis Ferreiro, que es director de Musealia y productor junto a la Fundación Muro de Berlín de la exposición. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Nat, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Claro, hablamos de esta exposición, ¿no?, del Muro de Berlín que llega a Barcelona, una ocasión perfecta, ¿no?, para conocer su historia.
Pues es una oportunidad única, de hecho, porque la exposición después va a continuar su gira en Estados Unidos y, por lo tanto, esta es la última parada en Europa y la posibilidad de ver más de 200 objetos originales que nos narran la historia del Muro de Berlín, del propio muro. Tenemos desde fragmentos más de 10-15 metros del muro en sí, como objetos que nos narran la historia de aquellas personas que intentaron pasarlo, ya fuera saltando por encima de él, a través de él o incluso pues por túneles, ¿no? Pequeños objetos que nos narran un poco lo que suponía para la ciudadanía de Berlín y, de hecho, de todo el mundo, vivir en un mundo dividido. Y eso es lo que hace la exposición, bajar, digamos, a la tierra una historia que es compleja y que nos habla de democracia, de libertad, de derechos humanos, de refugiados, de ideología. Y al final nos puede quizás ayudar a comprender, desde luego, una parte de nuestro pasado y a analizar más críticamente nuestro propio presente.
Hay más de 200 objetos originales, ¿no?
Sí, la verdad es que al final lo que hacen los objetos, que como decía antes, tenemos objetos que son grandes y pesados, los trozos del muro, cada una de estas piezas son más de 3 metros con 60 centímetros de largo, 2.500 kilos, 2,5 toneladas cada uno, y realmente impresiona el verlos juntos dentro de una narrativa que los contrarresta con otros objetos que son, pues, desde los anillos, las cartas, trozos de madera de túneles que se utilizaron en la construcción de túneles para intentar pasar desde el este hasta el oeste, y también objetos que nos narran un poco del contexto internacional. Al final, la narrativa de la exposición se hace desde una perspectiva de la Guerra Fría, es decir, no sería posible la existencia del muro si no se hiciera esta confrontación entre dos visiones completamente, radicalmente opuestas de cómo debería de ser la vida en sociedad, ¿no? Entre la democracia y el capitalismo y una versión autoritaria, en este caso, del comunismo aplicado por la Unión Soviética y sus países satélites. Entonces, estas dos visiones radicales es lo que permiten la existencia del muro, y eso es lo que explicamos en la exposición a través de los objetos que nos narran realmente lo que suponía para la ciudadanía, ¿no? Desde, como te decía, desde los objetos de aquellas personas que intentaban alcanzar la libertad, o objetos que nos hablan de opresión o represión en la República Democrática Alemana, a objetos que nos hablan de la amenaza nuclear. Toda la historia del muro tampoco sería posible, ni de la Guerra Fría, no sería posible comprenderla sin la existencia de la amenaza del uso de armas nucleares, que es una especie de pegamento invisible que hace que efectivamente en el hemisferio norte, o por lo menos en Occidente, en Estados Unidos, en Europa occidental, no hubiera una confrontación directa, pero sí que hubiera campos de batalla en lo que llamamos, pues, el sudeste asiático, en Sudamérica, en África, entre esas dos visiones del mundo. Y estos objetos que nos aportan esa autenticidad nos permiten comprender también el nivel humano de toda esta historia tan política.
Uh-huh. Habéis trabajado en esta exposición durante más de 4 años, ¿no? Y en el marco de los preparativos han llegado aquí a Barcelona 18 bloques auténticos, ¿no? del muro de Berlín, procedentes de Alemania y trasladados por carretera desde París, ¿verdad?
Así es. Yo creo que es probablemente quizás uno de los objetos más llamativos, porque impresionan mucho, ¿no? Cuando los ves en la exposición y comprendes que al final lo que es el muro de Berlín era un sistema de un régimen fronterizo brutal que supuso la separación de familiares, de amigos, de conocidos. Y lo que es importante también es entender todo el contexto alrededor de esos fragmentos de muro, que han sido muy complejos de transportar y de colocar, ¿no? Y que realmente pues claramente es un objeto que simplemente con verlo pues entendemos que había dos partes de una ciudad que estaban completamente divididas. Pero como te decía antes, al final quizás lo más importante también es entender el contexto, y por ejemplo la exposición narra cómo desde el 45, que es cuando empieza un poco la narrativa, empezamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tampoco sería posible comprender la división de Berlín y de Alemania sin acudir a la Segunda Guerra Mundial, y cómo Berlín es una ciudad dividida políticamente, administrativamente, del 45 al 61, pero no socialmente. O sea, es una ciudad con sectores, pero donde la gente se traslada de uno a otro con relativa facilidad. Hay controles, y de hecho hay también personas que fallecen en estos controles, pero se calcula que alrededor de 500,000 de personas cruzaban entre los sectores que había en Berlín hasta 1961, hasta el 13 de agosto del 61, que es cuando en ese momento se empieza a construir el muro, que al principio es alambre, que también se muestra en la exposición, son objetos originales, luego son ladrillos un poco más grandes y más sólidos, y finalmente son esos trozos de muro que también se exponen y que son lo que se conocía como muro 75, que es la versión final de este régimen fronterizo.
¿Cómo ha sido la preparación de esta exposición? Imagino que mucho trabajo, ¿no? Como comentaban, más de 4 años trabajando, ¿no? Para por fin tener este mes de noviembre el resultado. Vosotros, ¿no? Desde la parte ya más personal y profesional de organizar todo esto, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis empezado y cómo estáis ahora mismo?
Pues ha sido complejo, porque la historia del muro en sí es una historia compleja. Nosotros lo que intentamos hacer en la exposición es presentar los hechos a través de la autenticidad que nos dan los objetos originales y los testimonios originales. Y a partir de aquí es el visitante el que con su propia reflexión es el que debe de construir el mensaje que esos muros de cemento del siglo XX tienen para nosotros, ciudadanos del siglo XXI. Entonces, para nosotros ha sido un proceso muy interesante, también porque queríamos realmente explicar la historia del Muro de Berlín desde una perspectiva internacional, es decir, en el contexto de la Guerra Fría. No es posible realmente comprender la construcción, el cierre de la frontera sin la existencia de la Guerra Fría, porque las cosas suceden en Berlín, se parecen en Berlín, pero las decisiones no se toman en Berlín, se toman en Moscú y se toman en Washington. Y además nos permite Berlín, sobre todo antes del muro, como un lugar donde esas dos visiones del mundo se enfrentan y luchan por conquistar las mentes y los corazones de los, en este caso, de los berlineses. Era muy sencillo hablar de capitalismo en Moscú en 1950, era relativamente muy sencillo también hablar de comunismo en Washington en 1955, pero en Berlín tenían que tener mucho cuidado porque literalmente solo los ciudadanos tenían que cruzar una calle en ese sistema de fronteras abiertas hasta el 61 para comprobar si lo que se decía desde un bando era estrictamente propaganda o realmente era algo cierto. Entonces, la situación de Berlín es muy especial en ese sentido y tampoco la caída del muro. Los polacos suelen decir que la caída del muro es una gran fotografía, pero que en realidad el primer ladrillo se empezó a quitar en los astilleros de Gdansk, ¿no?, en el 81. La caída del muro no sería posible sin la desconexión mental de la confrontación ideológica de la Guerra Fría. Es decir, no es que la Guerra Fría se acabe porque se derribe el Muro de Berlín, sino que es al contrario. El esquema mental de confrontación de la Guerra Fría ya no tiene sentido a finales de los 80 y eso es lo que precipita y posibilita la caída y del Muro de Berlín.
Uh-huh. Pues una exposición, Luis, donde la gente podrá conocer todo eso de primera mano. Conocer, ¿no?, de cerca a los que no han podido vivir, ¿no?, esos hechos, pues ahora, como hacerlo como si estuvieran ahí. Entonces, que todo el mundo vaya, ¿no?, a la exposición internacional El Muro de Berlín, un mundo dividido. Muchísimas gracias por acercarnos, ¿no?, a la exposición y también a esa historia. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Y si me permite solo recordar que además la exposición va con una audioguía y a través de una voz, música y efectos sonoros nos permite digerir mucho mejor toda la historia del Muro de Berlín, que es desde luego fascinante y que nos permite comprender mejor nuestros propios días.
Así es, gracias. I ara parlem de la sisena edició de By Invitation, que se celebra aquest mes de novembre, amb 23 projectes expositius presentats per galeries nacionals i per primera vegada internacionals, integrant les obres de més de 80 artistes. El Saló, que enguany reflexiona sobre el concepte del temps i com aquest connecta generacions, geografies i també imaginaris, desplega tot el seu potencial al Círculo Ecuestre de Barcelona, un espai pel qual van passar més de 9.000 assistents en la ja darrera edició. Sobre el tema parlem amb el president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta sisena edició de By Invitation i no hi ha un millor lloc on celebrar-ho, no?, que aquí al Círculo Ecuestre, oi?
Bueno, la veritat és que aquest va ser un projecte fet amb molta il·lusió i perquè nosaltres som grans amants de l'art, que s'ha convertit en un projecte de prestigi que ha passat fronteres i el que va començar com una aposta al club per l'art modern i contemporani s'ha convertit en un projecte que té ànima i galeries, artistes, col·leccionistes estan convivint en el mateix espai d'excel·lència. O sigui, estem molt satisfets de com va i com està funcionant i la quantitat de gent que ve i que es passa per aquí a visitar aquest Palau Modernista amb 23 galeries i amb moltes conferències i molta activitat cultural.
Què és per vosaltres By Invitation?
By Invitation per nosaltres és com si fos el nostre fill, no? És el nostre fill. És el que deia, és un projecte que va créixer i va néixer amb molta il·lusió, que porta 6 edicions i que ha consolidat aquesta exposició al Cercle Artícola Equestre com un punt de trobada i ha marcat incluir tres creadores provenientes de Europa, de América Latina, de África del Caribe, y ha madurat el projecte, té una gran projecció internacional, i aquest format boutique, podríem dir boutique, s'ha centrat en la qualitat i la cercania entre galeries i col·leccionistes i artistes, doncs la veritat és que funciona extraordinàriament bé.
Mm. És una de les edicions més ambicioses, no? I ho descriviu com una nova etapa en la que hi ha doncs, més qualitat, no? I un creixement també en la comunitat interessada en aquest projecte, no? I en l'art també d'aquesta edició.
Sí, ha reunit artistes de Gabon, de Mèxic, de Brasil, d'Uruguai, de Cuba, d'Itàlia, d'Alemanya, de Jamaica, o sigui, gent que s'ha passat per la Bienal de Venècia, que ha estat en totes les principals fires del model contemporani i al primari, i sí, sí, un èxit, i que això demostra que la constància i la il·lusió i l'amor a l'art, però al final tenen uns fruits que són meravellosos.
Exacte.
Que estem encantats, no?
És l'edició... Digue'm.
Sí. No, que tenim aquí tres programes.
Sí.
Un denominat Palacete, un altre Vertigo i un altre a l'Escola, que barreixen tot el que és art modern i contemporani al primari, en funció de les plantes. És un edifici que té diverses plantes i en cada zona hi ha una especialitat.
Uh-huh. És l'edició més internacional, com comentava, no? amb aquests tres eixos, no? El Vertigo, no? Els altres que també comentava. Com va començar tot plegat? Com vau començar a fer aquesta aposta internacional i a organitzar-ho també d'aquesta manera?
Pues això va començar la pandèmia, que va ser la primera edició, una edició, tots anàvem amb la... diguéssim, la, com se deia, es posa a la boca.
Amb la mascareta.
La mascareta, i era com una, no sé, una impulsió d'alegria, no?, de poder passejar-se una mica per un saló ple d'art modern i contemporani, contactar amb la gent, parlar amb mascareta, però això ha anat derivant entre l'any fins a aquesta sisena edició, que ja és la consumació de l'èxit, no? És la consumació de l'èxit perquè ha estat molt ben acollida, ha agradat molt, venen molta gent, tenint en compte aquesta invitació, perquè tampoc això és un club que pot entrar milers i milers de persones, no? Durant aquests dies ens passaran 10.000, 12.000 persones, però bueno, que és una cita molt alta per lo que és el circo d'equestre.
Uh-huh. I sobretot, aquest any ressalta també, no?, la presència de dones, que va arribar al 50%, crec, no?, de presència, i també el concepte al qual doncs, gira aquesta edició, que és el temps, oi?
Dies el tiempo, sí, dies el temps, sí. Sí, tenim una directora artística que és molt competent i molt eficaç, Maria de Franzoni, que ha fet aquesta idea de portar moltes dones artistes i que està tenint un gran èxit, no? Hi ha també el que és art contemporani, art secundari, però venen molta gent, moltes galeries que ofereixen propostes de gent nova, que a la gent agrada molt això de vindre a buscar una peça, comprar-la, també són altres preus, i després tindre la sort a veure si aquest artista triomfa internacionalment i acabes descobrint un Miró, un Picasso, no? Sí, això té molt morbo, la selecció d'obra, l'iniciar-se en una col·lecció o comprant a una fira on hi ha una gran oferta artística.
Uh-huh. Com ha canviat en aquests 6 anys By Invitation?
Bueno, hem après, som més protegits. professionals, hem seleccionat molt les galeries, hem seleccionat molts artistes, fent unes conferències cada vegada amb gent més, de més nivell. Després es fan visites guiades amb experts. També s'ha fet fins i tot una conferència sobre patrimoni artístic i legat familiar, impartit pel projecte de casa. O sigui, fem moltes coses, moltes visuals i algunes molt útils per la... per un futur col·leccionista o per un col·leccionista ja que sigui consagrat.
Doncs, Enrique Lacalle, president del Círculo Ecuestre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per presentar-nos aquesta sisena edició de By Invitation, i que vagi molt bé. Aquest mes de novembre ve carregadet, eh?
Sí. Aquí no parem mai, no? No ens avorrim.
Això és el que toca. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès, Eva. Bona tarda.
Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent i de Girona, juntament amb serveis de vigilància duanera de l'Agència Tributària de Catalunya, han desmantellat entre l'agost i l'octubre un grup criminal dedicat al contraban de vehicles sostrets amb la finalitat de fer-los arribar a Gàmbia principalment. La investigació, composta per diferents fases, ha permet detenir 9 homes d'entre 19 i 53 anys. I ara coneixerem doncs, com ha estat tot això, el modus operandi, i com ha estat aquest robatori, no? que em sembla que és del mateix model de vehicle força recurrent. En parlem del tema amb l'inspector Sergi Mesalles, que és cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent. Inspector, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest robatori, no? Aquest cop al contraban internacional de vehicles. Com us vau adonar d'això i com vau donar finalment amb la pista que us va portar a detenir-los?
Sí, miri, aquesta investigació realment és una segona fase, perquè d'alguna manera ja va d'una primera fase d'investigació de l'any 2024, on vam detectar doncs, un augment significatiu i rellevant de la sustracció d'un determinat tipus de vehicle, en concret un vehicle de la marca Toyota, del model RAV4, pel qual doncs, la seva sustracció o el volum de sustracció doncs, sortia dels paràmetres habituals de sustraccions de vehicles. A partir d'aquest moment vam iniciar les pesquises, no?, per intentar establir què passava amb aquests vehicles i quin era l'objectiu real, ja que es trencava una mica el que era la dinàmica pròpia de les sustraccions de vehicles ordinàries que tenen, no?, que és la sustracció i un posterior abandonament. En aquest cas, un cotxe desapareixia. A partir de les gestions d'investigació, detectem un grup urbanitzat, la major part dels que el conformen, que són persones d'origen subsaharià, que el que feien bàsicament era sostreure aquests vehicles, els sostreien de forma molt especialitzada, inclús venien persones de l'estat francès amb uns mitjans tècnics que eren els que perpetraven la sustracció material d'aquests vehicles. Aquests vehicles s'acumulaven en diferents indrets, en aquest cas de Catalunya, nosaltres els denominaven diferents campes de concentració d'aquests vehicles, i posteriorment el que feia l'organització era doncs, activar la logística pròpia d'un transport mercantil, en aquest cas a través del lloguer de containers, que posteriorment doncs, a través de vaixell, que eren containers marítims, es traslladaven fins al port de Banjul, a Gàmbia. Uh-huh. En aquesta situació, el que fem és, necessàriament, doncs, ens coordinem amb els companys de la divisió de vigilància duanera, i a partir d'aquí doncs, iniciem aquesta investigació. D'acord? La investigació del 2024 finalitza amb èxit, amb una sèrie de detencions i sustraccions de vehicles recuperats, i el que fem és que en la monitorització que fem d'aquests individus doncs ens trobem que l'any 2025 doncs tornen a reincidir en el tema. Ho detectem també doncs a partir de la sustracció de nombrosos vehicles d'aquesta mateixa marca i model i ens hi posem al darrere. Mm. I a partir d'aquí, i en coordinació amb Vigilància Duanera i amb els companys nostres, en aquest cas de la demarcació de Girona, doncs som capaços doncs, de tornar a detectar a una part d'aquest grup criminal que és coincident amb el de l'any 2024 i amb el mateix modus operandi. És a dir, una persona que lloguen, que prové de França, en aquest cas, que té una eina específica i realment sofisticada per poder doncs manipular aquests vehicles i poder doncs neutralitzar la centraleta electrònica d'aquests vehicles. I posteriorment, un cop sostrets, doncs s'emmagatzemaven en campes, com he dit abans, i després els acumulaven dins els containers marítims, que la veritat és que en un container vam arribar, bueno, trobàvem entre 3 i 4 cotxes ben emmagatzemat, amb la dificultat que això suposa.
Ara explicaves, no, el modus operandi, inspector, però heu permès, o sigui, aquesta operació, no?, ha permès detenir 9 homes d'entre 19 i 53 anys, però sembla ser que encara no sabeu si podreu fins i tot detenir algú més, no?
Sí, bé, la investigació, no, des d'ara, des d'un punt de vista operatiu, doncs està aturada. El que passa és que nosaltres ara doncs el que fem és recabar intel·ligència en relació als detinguts que s'han efectuat, i en aquest sentit doncs no descartem obrir noves línies d'investigació. Especialment estarem atents en quant a si descendeix aquest nombre de sustraccions d'aquest vehicle, perquè és un indicador molt, molt obvi i evident de la reactivació d'aquest grup criminal o que operin altres grups criminals amb el mateix modus operandi. És un modus operandi que no es circumscriu només a Catalunya, sinó que és una problemàtica extensa a d'altres països de la Unió Europea, i de fet doncs, en el curs d'aquesta investigació hem intercanviat informació amb altres països en quant a les persones investigades.
Clar, què passa quan són reincidents, no?, que ja heu vist, no?, que l'any passat doncs feien el mateix, ara es torna a repetir la mateixa jugada. Què passarà amb aquests detinguts?
Bé, aquests detinguts ja en el seu dia doncs ja van passar a disposició judicial. El jutge va determinar una sèrie de mesures en quant a ell. I bé, nosaltres, dins del que és la nostra missió policial, doncs continuar. En aquest cas, si reprenen l'activitat delinqüencial, doncs la idea és tornar a investigar-los, si cal, com fem amb altres àmbits, no?, del món de la delinqüència. Nosaltres el que fem és posar tota la informació a l'abast tant de la judicatura com de la fiscalia, i a partir d'aquell moment, doncs, ja en la fase processal, ja és una responsabilitat, en aquest cas, doncs, de jutges i fiscals, els quals nosaltres, doncs, com és habitual, doncs, auxiliem en tot món.
Doncs moltíssimes gràcies, inspector Sergi Mesalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent. Gràcies i també doncs gràcies per explicar-nos, no?, aquest cop al contraban internacional de vehicles al qual ens hem fet ressò. Que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies, i bona tarda.
I d'aquí una estona ens preguntem quin és el secret d'estar tota la vida junt a una persona. La Isabel i el Lorenzo han rebut un reconeixement per portar 50 anys casats i avui ens explicaran la seva història.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Isabel i el Lorenzo han rebut un reconeixement per portar 50 anys de casats. Avui parlem amb ells aquí al matí del cap de setmana perquè ens expliquin i recordin amb tots nosaltres la seva història d'amor. L'Ajuntament de Badalona ha homenatjat un any més a totes aquelles parelles que al llarg d'aquest 2025 celebren els seus 50 anys de vida en comú. Organitzat pel Departament de Gent Gran i Envelliment Actiu, la 37a edició de les Noces d'Or al Palau Municipal d'Esports de Badalona ha acollit aquestes parelles que fan 50 anys de casats. L'edició d'enguany, amb 142 parelles inscrites, és la més concorreguda dels últims anys i la majoria de parelles convidades van començar la seva vida en comú l'any 1975, però també hi són presents altres que, malgrat haver complert els 50 anys de convivència en anys anteriors, no han pogut assistir anteriorment per diferents motius i ho han fet aquest any. Un acte on volen mostrar el reconeixement cap a aquestes persones que han complert tants anys de casats. Una d'aquestes parelles és la Isabel i el Lorenzo, i avui els tenim aquí amb nosaltres. Isabel, Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, antes de nada, por esos 50 años de casados.
¿Cómo, muchas gracias.
¿Cómo los lleváis?
Pues bien, bien, los llevamos bien, sí. O sea, si llevamos 50 años, pues es buena señal.
Efectivamente. ¿Con cuántos años empezasteis juntos?
A ver, de novio, pues mira, yo empecé con 16 años y él tenía pues 24, me parece, me lleva 8 años.
Ah, os llevabais unos añitos y, sí. Y desde entonces juntos sin separaros ni nada, ¿verdad?
No ha habido idas ni ha habido venidas, no. Ha sido continuo.
¿Cuál creíais, o sea, cuál diríais que es el secreto para estar tantos años juntos?
Bueno, pues yo creo que es el respeto, tanto por una parte como por otra.
Claro.
Y no hay otra, respetarse, y cada uno tenemos nuestras diferencias, pero es normal. Pues todo el mundo las tenemos. Tenemos con los hijos, tenemos con los familiares, pues una convivencia se trata de eso, de saber convivir.
Así es. Formáis parte de las cientos, ¿no?, de parejas que se han inscrito en esta edición, ¿no?, de las Noces d'Or de Badalona. Habéis celebrado los 50 años de convivencia en el Palacio Municipal de Deportes. ¿Cómo ha sido recordar vuestro amor de este modo tan especial?
Pues muy bonito y muy agradecido tanto al alcalde como a las personas que han colaborado. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, pues fue una fiesta muy bonita. Y gracias por acordarse de todos nosotros. Y bueno, es un detalle muy bonito.
Uh-huh. Ahora, después de 50 años juntos, ya os conocéis a la perfección, Isabel y Lorenzo. ¿Y, sí. ¿Y cuál diríais que es el recuerdo más bonito que os queda de estos años juntos compartiendo la vida?
Bueno, espera. Es que es que me emociona. Ay. Pues mira, yo creo que por mi parte, tanto por mi parte como por la de los hijos que tenemos y los nietos que tenemos, es una experiencia más bonita.
Claro que
aparte,
sí.
Aparte del día que nos casamos, lo siento, que soy muy llorona.
Pero eso es bonito, Isabel. Es buena señal, ¿no?, de que los recuerdos son bonitos y que habéis formado una familia estupenda. ¿Cuántos hijos tenéis?
Dos.
¿Dos hijos? ¿Y cuántos nietos?
Tres.
Tres nietos. Una familia grande, ¿no? Porque tres nietos dan mucha guerra, ¿no?
Bueno, ya son, el más pequeño tiene 6 años, pero las otras tienen 22 y 18.
Muy bien.
Ya están ya criados, digamos, ¿no?
Y para ellos, un ejemplo a seguir, ¿no? Ver a sus abuelos que aún, ¿no?, se emocionan con su historia de amor, con el día también de su boda, como recordabas ahora mismo. Por lo tanto, un amor incondicional.
La verdad es que sí. Y también lo celebramos con ellos, que nos hicieron una fiesta sorpresa. Y bueno, lo celebramos en familia, nosotros, digamos, ¿no?
Claro que sí.
También un detalle muy bonito por tu parte. Y nada, bien también. Lo celebramos bien.
Y si estábamos hablando de lo bonito, ¿qué es lo que más os ha costado a lo mejor, no? Porque os casasteis hace 50 años, ahora lo habéis vuelto a celebrar, pero seguro, ¿no?, que al empezar a vivir juntos había esas pequeñas rencillas, ¿no?, que tuvisteis que aguantar el uno del otro, pero aprender también a mejorar cosas. ¿Qué es lo que a lo mejor tú, Isabel, le comentabas a Lorenzo? Oye, pues esto no me gusta tanto, no hagas esto, a lo mejor dobla la ropa de otra manera. ¿Qué son esos pequeños detalles que a lo mejor os ha costado más aceptar del otro?
Bueno, pues la verdad es que bien, no me acuerdo, pero también te diré que cuando nosotros nos casamos, yo no trabajaba, y entonces la verdad es que Lorenzo en casa, nada, tráeme la toalla, ponme la leche, es decir, después con el tiempo, sí que es verdad, con los años, porque él ha tenido una enfermedad, y entonces con los años que él ya dejó de trabajar, pues sí que es verdad que ayuda mucho en casa, lo hace todo, lo sabe hacer todo, sinceramente sabe cocinar, sabe planchar, se barre, o en fin, no puede tener ninguna queja, aunque no se lo diga.
y él...
Aquí delante, pero la verdad es
no
que
puedes decirlo mucho, bien. Entonces. y él de ti, ¿tendría algo malo que decir o no? Pues tampoco lo creo.
No creo, bueno, no lo sé. Yo creo que, a ver, él, a lo mejor, porque yo soy un poco más mandona, me gusta más un poco, digamos, gobernar, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, pues a lo mejor quizás sea esto. Pero bueno, nada, por esto particular no creo que tenga que
nada.
Porque, ya te digo, llevando 50 años con pues nuestras sí. cosas, como todo el... como todas las personas, como todos los matrimonios, como es normal.
Claro que sí.
Todo no va a ser bonito. O sea, siempre hay sus rosas y sus espinas, ¿no? Como se suele decir.
Exacto. Todo lo bonito, pues seguro que también forma parte, ¿no?, de esa convivencia.
Lo bonito que
pues sí, claro que sí. Claro que sí. Pues Isabel y Lorenzo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por celebrar también con nosotros, ¿no?, en parte esos 50 años de casados. Enhorabuena por este reconocimiento que habéis tenido también en esta edición, ¿no?, como comentábamos, en el Palau Municipal de Deportes. Y a por 50 más, que estos 50 no son nada y vienen muchos más, ¿eh?
Pero bueno, si no son los 50 por los 75, tampoco estarían mal, ¿no?
Claro, exacto.
Hicimos los 25, que también lo celebramos, y hemos hecho los 50, que también lo hemos celebrado, que son de los 75, tampoco estaría mal.
Eso es, y nos lo contáis de nuevo.
Y que la familia y todos estemos juntos es lo principal, y todo el mundo que estemos como hasta ahora.
Eso es, y cuando...
gracias al equipo municipal, de alcalde y de todos los que le representan.
y cuando hacéis los 75, nos volvéis a llamar y seguimos hablando.
Ojalá. Muchas gracias.
Así que Isabel y Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
I ara parlem de que els menors sense telèfon mòbil podran trucar a casa des de tots els equipaments municipals. Parlem d'això perquè els equipaments municipals de Barcelona posaran a disposició d'infants i adolescents que no tenen mòbil la possibilitat de poder trucar a casa en cas de necessitar-ho. La mesura vol dotar d'autonomia als menors i també ajudar a les famílies, no?, que han decidit endarrerir l'accés al mòbil a generar un marc de seguretat i de confiança. Aquesta trucada es podrà fer des de tots els equipaments del consistori, com ara, per exemple, centres cívics, biblioteques, casals de barri o equipaments esportius, entre d'altres. La Comissió de Drets Socials ha aprovat aquesta proposició d'Esquerra amb els vots favorables del PSC, Junts, Barcelona en Comú, el PP i els Republicans, i la mesura ja funciona amb èxit a Girona, on han tingut una bona acceptació, amb el pensament també d'ampliar-ho. En parlem sobre aquesta mesura amb el president de la FAC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, amb el Jordi Carreras. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Clar, parlem d'aquesta mesura, no, això de els menors sense telèfon mòbil, però posant-los la facilitat, no, de que en el cas de necessitar-ho, doncs puguin trucar a casa si és una urgència. Us sembla, des de la federació, us sembla una bona idea?
Home, sí, des de la federació considerem que és molt positiu aquest tipus d'iniciativa, perquè efectivament hi ha moltes famílies que valoren endarrerir, diguem, el donar als seus fills i filles aquest dispositiu, perquè sabem tot l'impacte que genera, i creiem que iniciatives d'aquestes, doncs, efectivament, creen aquest entorn més segur pels infants i joves i faciliten aquesta comunicació d'altres maneres, no?
Clar, avui en dia tots els inputs, no, que ens arriben és com el fet de tenir la necessitat de que els menors tinguin mòbil, no? Pel que pugui passar, no? Per si van sols, per si tenen una urgència. En aquest cas, doncs, això serviria d'ajuda, no? I també es posaria en marxa una campanya de difusió per tal de que s'informin, no, les famílies sobre el tema, i també de que els menors siguin conscients, no, de que existeix aquesta iniciativa. Per exemple, senyals identificatius com adhesius, no, perquè els infants i adolescents puguin identificar aquest servei i tenir-lo present. Per tant, podria servir una mica, no, d'aquesta ajuda quan tot l'exterior ens recomana tot el contrari, no, i ens diu, doncs, que tinguin mòbil.
Sí, efectivament, home, com has assenyalat, és molt important que això arribi a coneixement de les famílies i els nois i noies, perquè això pugui tenir un ús real, no? Sí que entenem que aquesta pressió que existeix, és veritat que inicialment, quan els nois i noies passen d'escola a institut, doncs és un moment delicat on es valoren, moltes famílies valoren això, sobretot per tenir seguretat, no? I efectivament això aporta seguretat d'una manera alternativa i sense tots els diguem, inconvenients que això sabem que té per als infants i joves. Creiem que ja és una manera de començar també a donar un temps abans que tinguin aquest dispositiu per anar educant mentrestant amb una digitalització crítica, no? Mm-hmm. Perquè realment quan els arribin aquests dispositius estiguin més preparats els nois i noies per fer-ne un ús responsable i més sobirà, no?
Clar. T'anava a comentar, Jordi, des de la federació, com veieu el tema dels mòbils? Veieu que hi ha famílies que encara, doncs, es poden aguantar una mica, donar-lo a certa edat, o veieu que es dona ràpidament i ja, doncs, els menors comencen a utilitzar-lo des d'una edat bastant avançada?
Bueno, crec que des de fa, no, un parell d'anys es va començar a obrir un debat una mica al respecte, i aquesta, per tant, diguéssim, en les famílies hi ha un ventall molt ampli, no? Els que poden considerar que no hi ha tant de perill, i les que s'alerten perquè efectivament, no, com les evidències diuen, doncs té un impacte sobre la salut dels infants i joves, no? Llavors, el que sí creiem és que les mesures que el departament va implementar de limitar, prohibir, diguem, l'ús dels mòbils als centres educatius i iniciatives com aquesta, que és una alternativa, sí que ajuden a configurar un entorn on les famílies tinguin altres eines i puguin valorar millor el moment o la importància de donar als seus fills la pertinència, diguem, de donar-los o no el dispositiu en un moment o un altre, no? Però, evidentment, és una decisió que ha de valorar cada família.
Pot ser que cada cop s'estigui conscienciant més sobre el tema?
Efectivament. Hem d'entendre que és això, aquest debat social que s'ha anat produint, és precisament perquè ja han aparegut, no? Hi ha estudis, hi han aparegut evidències sobre que això té un impacte, que també sabem que és un element, diguéssim, que a vegades ve més a governar-nos que a ser governat, i per tant que s'ha d'afrontar d'una manera crítica i amb prou eines abans d'entomar-lo.
Tu que estàs en contacte, no?, amb pares, mares, familiars, fins i tot també amb els menors, a quina edat series partidari de recomanar ja que tinguin el seu propi telèfon mòbil?
Bé, jo crec que cada família ha de valorar-ho, però és important la maduresa del noi i la noia i que se li hagi pogut dotar, diguem, d'eines. No? També penso, i això potser és més personal, però crec que també estan sortint iniciatives perquè no passi com s'ha produït fins ara, és a dir, quan es donava un smartphone pues, es donava com completament equipat, no?, amb totes les funcionalitats, sí. I per tant li diem telèfon, però no és un telèfon pròpiament, no? Llavors, sí que potser existeix una alternativa que està bé, que és que d'alguna manera vagi sent un telèfon intel·ligent progressivament, no?, i que primer potser sigui només un telèfon, després es puguin tenir aplicació, pues, potser alguna fotografia, o que sigui tot més progressiu, sí. I no cal que de sobte se li doni tot un poder, no?, que al final no és tant un poder per l'infant, sinó més aviat al revés, no?,
exacte.
Per l'esmartphone cap al noi i la noia.
Exacte. Doncs Jordi de Carreras, president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per atendre'ns, per opinar, no?, sobre aquesta mesura d'aquests telèfons mòbils, doncs, en general, no?, de l'opinió de sí, telèfons mòbils, no telèfons mòbils als menors, i també sobre aquesta nova mesura, no?, de que els equipaments municipals puguin doncs, fer aquesta facilitat cap als infants i adolescents. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon cap de setmana de castanyada. I nosaltres tornem a la setmana que ve amb moltes més entrevistes aquí. Que tingueu un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.